Demana.
Bé, bona nit a tothom. Primer de tot, donar disculpes. Fa 3 anys que sóc consellera comarcal i no m'havia passat mai això. Normalment amb en Santi Reixac teníem pactat que si el ple s'allargava, doncs Santi Pau marxava una mica abans, però avui està culpa meva. M'he aparcat, normalment intento aparcar-me en algun lloc que pugui sortir i avui no he pogut. I per això aquesta demora, vull demanar-vos disculpes, no tornarà a passar. I res, a més portem, avui és un ple llarg, i per tant em sap greu que vam tard, almenys he pogut acabar de seguir el Barça i és la bona notícia. Anem per parts. Començaríem aquest ple amb l'ordre del dia. Donaria la paraula al secretari per ratificar les propostes, ja que no tenim comissió informativa.
Correcte, ja que no hi ha comissió informativa perquè som un municipi de menys de 5.000 habitants, doncs no tenir-la constituïda, sempre des de secretaria es proposa la ratificació dels acords del ple que passen a la presentació.
Per tant, portaríem a votació, a vot a favor a la ratificació, quedaria aprovat per 9 vots a favor. Ara passaríem a l'aprovació de les diferents actes. El punt número 2 seria l'acte del ple de l'Ajuntament del 19 de novembre del 2025. En principi tothom l'ha rebuda i l'ha pogut revisar, no sé si hi ha alguna cosa a comentar.
No.
Doncs passaríem a l'aprovació, vots a favor. Queda aprovada per 9 vots a favor. Passaríem al punt número 3, que també seria l'aprovació de l'esborrany de l'acte del ple del 27 de novembre del 2025. Hi ha alguna cosa que vulgueu comentar de l'acte?
No.
Doncs anaríem a votació, vots a favor. Quedaria aprovada per 9 vots a favor. Va, i ara també passaríem, ara sí, que bueno, arran de que el secretari no havia pogut avançar les actes, hem hagut d'aprovar les anteriors, i ara passaríem a la de l'últim ple del 21 de gener del 2026. Hi ha alguna cosa a comentar? No? Doncs vots a favor. Quedaria aquesta acta aprovada per 9 vots a favor. Ara sí, passaríem a donar compte dels decrets d'alcaldia. Si en voleu donar, si n'hi ha algun que els vulgui comentar.
No.
També donem compte en el punt número 6 de les juntes de govern celebrades des de l'últim ple fins a l'actual. Si hi ha alguna cosa que vulgui comentar? No. Doncs passaríem ara sí, en fet via, al punt número 7, que seria les informacions d'alcaldia i equip de govern, que ja m'he d'organitzar perquè avui portem moltes coses. Bé, començaré jo mateixa explicant que estem treballant en diferents ordenances municipals que no portem avui en aquest ple, i això ens farà que el mes d'abril haguem de fer un ple extraordinari perquè se'ns allarguen molt amb el temps si les dilatem fins al següent ple. Una d'elles és l'ordenança de coworking per poder posar en funcionament aquest espai que s'ha adequat al segon pis de Can Torra, perquè la gent del municipi que necessiti un espai de treball pues en pugui gaudir. I per, bueno, es necessita, estem treballant amb l'estudi de costos per poder fer un preu públic i poder oferir aquest servei a la gent de Santa Pau. També estem treballant amb una ordenança de vehicles elèctrics. Sabeu que tenim dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi, un aquí a l'oficina de turisme i l'altre a Cala Guapa. Tot i que tenim plaques solars que alimenten aquest punt de recàrrega, sobretot el de l'oficina de turisme, hem detectat que és un efecte crida, perquè hi ha molta gent doncs, que ve a carregar el seu vehicle a Santa Pau, i això genera unes despeses anuals que volem solventar, i és per això que, tot i que aquests punts de recàrrega es van instal·lar a través d'una subvenció del Consell Comarcal, passa això, no? Que el ser gratuït fa un efecte crida, i nosaltres volem que el punt de recàrrega almenys sigui solvent, tot i una part que ve d'energies renovables. Treballem perquè hem fet ja reunions de treball amb Bassols, amb la companyia que té el portal de recàrrega, que és Electromaps, i a partir d'aquí, doncs el mes d'abril, portaríem aquestes ordenances perquè pensem també que serà un efecte dissuasori i en aquest cas bueno, creiem que, és a dir, que els ciutadans i ciutadans de Santa Pau no tenen per què cobrir els costos, que la gent que pot adquirir un vehicle elèctric no tots hi podem accedir i pensem que és just, no?, que facin pagament d'aquest servei. Després, avui també hem estat treballant en tot el tema de l'adelantament del PUOSC i volem explicar aquí perquè, aviam, bé, com sabeu, Santa Pau ha presentat tres projectes, el Pla d'Obres i Serveis d'aquestes quatre anualitats, i vam presentar una part, va destinar 92.000 euros a la teulada del castell, 150.000 és a dir, a l'edifici que hi ha fora de Can Torra, i 250.000 en aquesta nau de la brigada que tindrà un espai pels caçadors. A nosaltres, a l'Ajuntament de Santa Pau, se li han concedit aquests tres projectes pel 2027. Què implica això? Clar, per un ajuntament tan petit, fer front a tres projectes tan grans és a dir, és inviable. Vull dir, no tenim els mecanismes nosaltres per fer front a poder pues, a fer a licitar, a executar i poder tirar endavant tres projectes d'aquestes característiques en un sol any. Per tant, per prudència, i com que nosaltres ho creiem que és inviable, davant del fet que es va fer una reunió en tots els ajuntaments de Catalunya per part de la Generalitat on s'oferia que l'Institut Català de Finances adelantés aquests diners otorgats, que en aquest cas són 250.000 euros per a aquest projecte, vam pensar que era la millor forma de gestió avançar aquest projecte. Nosaltres el que volem aclarir aquí és que aquest adelantament dels diners per part de l'Institut Català de Finances no funciona com un préstec, val? És una altra història. Sinó que el que fa és que van adelantant per fases segons avança aquesta licitació. És a dir, a mesura que s'executa l'obra, ells te van donant els diners que tu necessites per avançar aquest projecte. A més, amb el ritme que va tot plegat, podria ser que només l'Institut Català de Finances ens hagi de donar una part d'aquests 250.000 euros, perquè com que entre que el projecte n'hi ha licitació, una empresa guanyarà les obres i s'ha d'executar l'obra, vull dir, això, com sabem tots, en l'administració pública es delanta, és a dir, es dilata en el temps. Però nosaltres, per prudència, hem pressupostat tots els 250.000 euros a través de l'Institut Català de Finances. Després també volem aclarir que la part posterior de la nau tindrà un espai per l'Associació de Caçadors de Santa Pau. Que ells mateixos, és a dir, nosaltres els deixem la carcassa i ells se faran l'adequació. Amb els seus recursos s'adequaran la instal·lació. Què ens permetrà tot això? Si nosaltres tenim una nau de la brigada, doncs ens estalviarem el lloguer, que anualment volta els 12.000 euros, que ens gastem cada any amb el lloguer de la nau. I vull afegir també que aquest espai, és a dir, que reclamaven els caçadors, és un projecte que va començar a treballar quan cap de nosaltres estàvem aquí al consistori, que es va fer a través d'en Jordi Darné, que malauradament es va deixar de manera sobtada quan era regidor d'aquest ajuntament, i era ell que portava aquest projecte. Ha costat una mica trobar l'ubicació, es havia estat treballant durant aquests anys a on els col·locàvem i pensàvem que la millor opció és una mica allunyat del nucli urbà, perquè sabem que a vegades els gossos criden i creiem que pot ser, bueno, creiem que és la millor ubicació i l'hem acordada amb aquest col·lectiu. Va, que passo a un altre tema. El 8 de març, bueno, la setmana del 8 de març, Santa Pau es va dur a terme organitzat per l'Ajuntament i un col·lectiu de dones, el sopar de la dona al centre cívic. Van ser 86 dones que van participar-hi i des d'aquí volem donar les gràcies a tot el col·lectiu perquè bueno, van elaborar diferents biografies de dones que han marcat la història a favor del feminisme i bueno, agrair tota la feina feta i dir que l'any que ve hi tornarem. Per acabar, us he de fer un parell de coses més. Ara sí que durarà una mica de temps, però ho vull explicar bé perquè aquest consistori ha pres una decisió conjuntament i sobre la situació de, dels habitatges d'ús turístics a Santa Pau. I permeteu-me una mica perquè hi ha tanta informació que us ho llegiré. Abans d'entrar en la lectura, explicar-vos que tots sabem que tenim un problema greu, no només a Santa Pau, sinó a gairebé tot Catalunya, amb el tema de l'habitatge. Nosaltres ja fa temps que estem treballant amb poder urbanitzar el Sud 06, que és la part aquesta de Sant Martí, que com sabeu pues, és tot un serial i que ja ve de l'any 2000, l'hem explicat aquí abastament al ple. Això ha fet que, bueno, que seguint una línia de lo que, dels antecedents, i els vull explicar aquí, aquest ajuntament, l'any 2019, l'arquitecte tècnic del Consell Comarcal, en Quim Bertrina i Masó, va realitzar un estudi del parc d'habitatges buits del nucli urbà de Santa Pau, pel que fa al seu ús i al seu estat de conservació en la primera fase. La necessitat d'aquest estudi va sorgir de la voluntat de l'Ajuntament de Santa Pau per promoure nous models especulatius d'accés a l'habitatge, com lloguers assequibles, el dret de superfície, l'ús de fruit o la masoveria urbana, entre d'altres. Ara, l'Ajuntament ha sol·licitat una altra vegada al senyor Quim Bertrina l'actualització d'aquest estudi amb l'objectiu de conèixer la situació actual d'aquest parc residencial, els percentatges d'habitatge buit, de segona residència, habitatges d'ús turístics, així com l'estat de conservació dels immobles. I d'on partim? Bueno, partim d'aquesta anàlisi que Santa Pau és un municipi, no?, de la Garrotxa, que està integrat dins del parc natural, té uns entre 48 i 49 quilòmetres quadrats, una població actual de 1.578 habitants. Aquest municipi té un gran valor patrimonial, amb el nucli medieval declarat conjunt històric o artístic i bé cultural d'interès nacional. En aquests darrers anys, aquesta atracció turística ha comportat un augment progressiu dels allotjaments de curta durada, deixeu-me agafar, és que entre que sortim del ple i d'això... Disculpeu. Segons dades del Registre de Turisme de Catalunya, el municipi de Santa Pau actualment conté un total de 32 habitatges d'ús turístics, els anomenats huts, 7 ubicats en sòl no urbanitzable i els altres 25 en sòl urbà, dels quals una part important es concentra dins el nucli històric, fet que té una incidència directa sobre l'habitatge disponible per a residència habitual i sobre la dinàmica social del poble. A part dels huts, al municipi de Santa Pau consten al Registre de Turisme de Catalunya 5 apartaments turístics, 11 allotjaments de turisme rural i 5 hotels de diferents categories. L'augment dels habitatges destinats a ús turístics fan necessari actualitzar aquella diagnosi per disposar d'una base objectiva i actual que permeti valorar l'impacte real dels huts sobre 1. L'accés a l'habitatge habitual per part de la població resident, l'equilibri entre ús residencial permanent i ús turístic i la preservació dels valors patrimonials dels conjunts històric-artístic. Vale. Això què fa? Doncs que haguem demanat nosaltres, com a Ajuntament, hem impulsat aquest 2026 dos estudis complementaris amb l'objectiu de conèixer en profunditat la situació del parc d'habitatges i dels allotjaments turístics al municipi. Sabem que és una cosa també que ens preocupa a tots, tant el nostre grup municipal com el vostre. Per tant, també hem sol·licitat la subvenció als ajuntaments i consells comarcals per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de la Diputació de Girona en règim de concurrència competitiva. També hem sol·licitat a la Diputació de Girona l'adhesió al Pla de Serveis d'Assistència en matèria d'habitatge. Quins són els objectius d'aquest estudi? Doncs estudiar els habitatges buits, identificar i caracteritzar els habitatges desocupats o en poc ús, analitzar el seu estat de conservació, facilitar la incorporació al mercat de lloguer i promoure models alternatius d'accés a l'habitatge. Aquest estudi ha de ser també dels allotjaments turístics i ens ha d'elaborar un cens actualitzat d'allotjaments turístics en aquest cas, avaluar el pes del turisme sobre el parc d'habitatge i detectar allotjaments no registrats i definir un nou model sostenible i equilibrat. Això ens donarà una diagnosi i unes problemàtiques i a partir d'aquí aquest ajuntament, les mesures que prenes, fer una moratòria amb l'otorgament d'aquest tipus de llicències que està previst, vull dir, tenim el decret a punt de signatura i s'ha de fer l'anunci, vull dir que passarà entre avui i demà, i a partir d'aquí quedarà un any en suspensió fins que nosaltres tinguem el resultat d'aquests estudis, i després a partir d'aquí podrem fer, no és un PAE, és un...
un pla especial, sí, un pla
especial. És un pla especial,
un peu,
però... Un peu. És un PEU, que és un pla especial, que ens permetrà veure quins, és a dir, quins indrets de Santa Pau estan més tensionats pel que fa al lloguer d'ús turístic, i després a partir d'aquí pues prendre les mesures necessàries de decidir no atorgar llicències turístiques en determinats sectors del nostre poble. Tancaria aquest tema i passaria que van rebre la visita del conseller d'Empresa i Treball, el senyor Miquel Samper. Va ser una trobada, van fer una trobada amb ell abans de la visita de la cooperativa a la Fageda. Va ser molt, és a dir, no van sobre, em disculpo també perquè vam avisar tard el grup de Junts per Santa Pau, perquè ens vam trobar que va ser com tot una mica precipitat, ens van avisar feia dos o tres dies, jo just havia fet dos dies que no estava a l'Ajuntament i me vaig adonar tard que no havia avisat, que no us havia avisat, i em disculpo públicament per fer-ho tan tard. Vam poder posar una mica les problemàtiques que teníem al nostre municipi pel que fa a Empresa i Treball i sobretot també turisme. Vam poder fer la visita al castell de Santa Pau. De fet, arran d'aquesta visita amb el conseller s'ha agendat una trobada amb la directora territorial d'Empresa i Treball per poder obrir altres línies, i també fins i tot estem ara treballant amb Turisme Garrotxa i es posarà sobre la taula, perquè ja han dit públicament que hem demanat la visita del ministre de Cultura al castell, doncs també ho faríem del ministre Hereu per poder explorar totes les vides. Un altre projecte amb el qual estem treballant és una nova subvenció que s'ha presentat des de la Diputació, que es diuen Paisatges Resilients. Hem començat a fer reunions de treball amb l'Ajuntament de Mieres i Sant Miquel de Campmajor. Vull fer un parèntesi aquí amb el tema de Sant Miquel i de Mieres, perquè amb aquests dos ajuntaments hem unit forces i hem presentat una carta conjunta a la Generalitat per demanar millores a la carretera GE524, perquè té trams que estan en molt mal estat. Tancat parèntesis, aquesta subvenció s'ha de demanar conjuntament de 200.000 euros i ha de permetre fer una diagnosi de l'àrea que envolta els espais fluvials i diferents zones forestals dels tres municipis a través de diferents estudis climatològics i hidrològics que després han de marcar una sèrie d'actuacions a dur arran de tot això. Aquest projecte realitzaria un grup motor de 7 organismes, 3 d'ells serien els 3 municipis esmentats, i estem valorant com tirar endavant aquest projecte de futur per Santa Pau. Dic que ara es posarem en contacte amb l'Associació de Propietaris Forestals, també les reunions de treball les hem començat a fer amb Fundació Zemis, i és una cosa que s'està gestant a veure si ens en sortim. Una altra ordenança que ens quedarà pendent per aquest ple extraordinari és una ordenança que estem treballant per tema dels gorgs de Santa Pau, i en aquest cas pel que fa al salt de Can Valla. Aquestes setmanes hem dut a terme diferents reunions, una d'elles amb Mossos, amb el Parc Natural i amb els agents rurals, perquè volem fer un canvi de gestió, ja que l'any passat, com bé sabeu, tenim agents ambientals a través de la Diputació de Girona que fan un estudi de la gent que passa pels diferents gorgs del municipi, i heu de pensar que Can Valla té, diguéssim, perquè ens entenguem tots, pot tenir un volum de càrrega de 39 persones en un dia, i s'han detectat diversos pics en dies puntuals que hi han passat més de 400 persones en un sol dia. L'objectiu d'aquest ajuntament és minimitzar la sobrefreqüentació sobretot del salt de Can Valla en dues actuacions. Una seria treure el pàrquing, com sabeu habituem un pàrquing a Can Creuer i els cotxes paguen l'estada del pàrquing normalment fent dos torns, un de matí i un de tarda, perquè no volem que s'hi quedi la gent tot el dia. I ja tenim, de fet ja hi ha un itinerari a peu que es podria fer. Vull dir, el que volem és treure el pàrquing d'allà i que la gent que hi vulgui anar hi vagi caminant des de Santa Pau. hi ha dos itineraris per arribar-hi a peu, i l'altre, i aquesta ordenança també contemplarà el fet de que es pagui un preu per accedir a l'UBAC. També són efectes una mica per intentar dissuadir aquesta sobrefreqüentació. Però com estem explicant, si està treballant, intentarem que, bueno, l'ordenança no tindrem a punt a cap mes de dia. Pel que fa a Can Torra, també volem explicar i aclarir que l'edifici va entrar en funcionament el maig del 2025. Ho hem explicat moltes vegades en aquest plenari. Ja vam explicar que aquesta obra anava per fases i a mesura que s'anava executant les obres de les diferents plantes podien anar entrant en funcionament. La primera fase de les obres va ser la segona planta, que vam inaugurar el maig del 2025, i on ara mateix hi està duent la seva activitat el casal de la gent gran. També hi ha un grup de costura i el Consell de Poble també hi ha fet alguna trobada. No hem volgut mai, en cap moment, donar cap data de la inauguració del SAIAR, perquè sabíem que, és a dir, que podia passar qualsevol cosa, i no ha estat fins fa poc que per primer cop vam dir que, i vam anunciar que l'inauguració es faria aquesta primavera, que en maig del 2025. En aquest sentit, estem treballant amb els convenis de gestió, i un dels tants l'haurem de portar també en aquest següent ple del mes d'abril, que serà ja el conveni de gestió amb la Generalitat de Catalunya, perquè, com bé sabeu, se'ns ha dotat de 20 places públiques. I jo, em sap greu, ja estic, no em vull allargar més. Ara, si us sembla bé, doncs donaria la paraula a la Regidoria de Cultura.
Bon vespre. Ja tenim en marxa una nova publicació de cultura entre volcans que recull l'agenda cultural entre el mes de març i el mes de fins al mes de juliol. Només per fer comentaré alguns actes importants. Doncs aquest mateix dissabte tenim una fira de cervesa artesana a càrrec d'un productor local. Per Setmana Santa, el dia 4 d'abril, tenim Cantada de Caramelles. El dia 11 d'abril, aquí davant de l'Ajuntament, farem un homenatge a la Verba d'Osa, un homenatge que ens va deixar fa 5 anys i que va ser un dels impulsors dels escacs, i inaugurarem un tauler d'escacs per jugar aquí fora de manera gegant, i que tothom serà lliure per participar, semblant que hi ha el Firal d'Olot, però a terra, aquí davant. Després tenim altres activitats, i vull aprofitar per donar les gràcies a totes les entitats que col·laboren amb Cultura entre Volcans. Tenim Cal Borràs, tenim Poliesportiu, tenim el Casal de la Gent Gran, i d'això es tracta, de coordinar una agenda. Tindrem la cursa pel Cor de la Fageda, tindrem Arrossada de Poblegà, tenim la marxa al Passavigues, la Flama del Canigó, etc. I l'última cosa que tenca aquest programa de Cultura entre Volcans serà l'últim cap de setmana de juny, que serà no una nova edició, sinó una edició especial del descampat de Santa Pau, que s'ha unificat amb el Castell de Santa Pau. Dos festivals que tenien d'oci i d'oferta cultural juvenil, doncs s'han unificat amb un únic cap de setmana, sempre amb autors, amb artistes garrotxins, en català, i apostant pel territori. En aquest sentit, serà de 3 dies aquest festival Descampat Castell de Santa Pau. Començarà el divendres, com cada any feia el festival Castell, amb sardanes a la plaça de Baix. Després tindrem un artista, en Gonzalo Gamboa, del pop, d'un DJ que posa música a fora a la plaça de Can Buen. El dissabte al matí començarem una activitat cultural, que és una visita guiada a càrrec de Miquel Àngel Fumanal i Pagès, que és president del PEOC, i a més també és té els orígens Santa Pau, durant molts anys ha viscut a Santa Pau, president del PEOC, i ens farà una visita al Castell de Santa Pau com un dels màxims especialistes, i a la revista Cruscat, que va sortir el passat mes de gener, i tenim un article des del punt de vista històric i arquitectònic. Després farem un vermut i un dinar popular, i a la tarda un espectacle infantil, i a partir del vespre ja ens traslladarem al poliesportiu, a la zona que hi ha davant del pavelló, on hi haurà diferents espais de gastronomia, el que se'n diuen food trucks, etc. A les 8 del vespre, prenent actuació, la vaca lenta, els diferents artistes garrotxins, com Santa Mandra, Ginestà, Bandidas, Bandidos, Mina Ritz, i tal com ha dit la Paquita, tant de bo tornar a tenir 15 anys. Val? Ho he vist a les xarxes socials i dic, doncs mira, doncs, allò, festa fins començant a les 7 de la tarda, fins que el cos aguanti, fins que surti el so, que és un dels lemes del descampat. I aquí no acaba, l'endemà hi tornarem. L'endemà, el diumenge, per acabar, tindrem un concert de l'Helena Gadel a la plaça, a la placeta Dos Valls, i és una mica combinar doncs, un festival descentralitzat en diferents llocs del poble i que sigui doncs, per totes les edats, tots els públics, no només que sigui un festival doncs, encarat a més adolescents, sinó per totes les edats i tots els públics. Doncs,
moltes gràcies, Albert, que està. Sí. Doncs donaré la paraula a la Montse.
Sí. Bueno, jo, bona nit. Dic que s'ha destinat una partida per a l'instal·lació de nous bancs al poble. Vale? Se n'han ficat quatre. Un s'ha ficat a la farmàcia, l'altre s'ha ficat al Mistri, davant de la panaderia, i dos a Cala Guapa. També mirant els punts que fossin útils una mica per la gent gran, doncs que si fan la trajectòria del dia a dia, poder-los posar allà on tot el banc. I bueno, si n'hi ha algun més per posar, si hi hagués algú que tingués alguna idea per posar en algun altre lloc o algun altre lloc, també ho podem dir. Sí?
Moltes gràcies, Montse. Jaume?
Gràcies. Jo només portava un tema una mica per fer un seguiment de què havia sortit a l'anterior ple, que és la retirada d'Amiant. La setmana passada, el dia 11 d'abril, va venir una empresa especialitzada en la retirada d'aquest material i vam anar a veure dos llocs del municipi on s'ha de fer doncs, retirada d'uralita. Un és el dipòsit de Can Jofre, que ja en havíem parlat, i l'altre és el garatge magatzem, garatge barra magatzem, que hi ha al costat o annex a Can Torra. En els dos casos, aquesta empresa ens farà una valoració del que és treure l'amiant i construir o posar-hi un altre tipus de sostre, que seria segurament amb un tipus de panell d'aquell sàndwich, amb els seus acabats, i ens ha de presentar la proposta, no ens l'ha presentat encara. I ja dic, el que és d'aquí de Can Torra és més fàcil de treure, el de Cala Guapa és una mica més complicat, però bueno, és factible treure'l, i ara només estem esperant això, que ens presentin les propostes i veure la solució que ens donen, a veure quina, si és viable i com ho fem.
Moltes gràcies, Jaume. Marc?
Vale, de benestar, explicar que el dijous, el mes passat, el 19, dijous 19 de febrer, es va fer el dinar de Jordi Ardé, que va organitzar el casal de la gent gran, el pavelló d'esports, amb molta afluència, i crec que va ser un èxit de participació i d'organització. En aquest cas hi va assistir l'alcaldessa, el regidor de Benestar i el regidor Ignasi Grabosa també, que a més és membre del casal també. Es va aprofitar per explicar una mica també del Saiar, dubtes que puguin tenir la gent i acordar properes reunions per explicar més aquest Saiar. Esports. Ens han donat una subvenció que vam entrar de 45.000 euros per a la Generalitat per fer la reforma dels vestuaris i accessos al recinte esportiu. I llavors també amb la brigada, felicitar la brigada perquè estava fet una gran feina ara a l'entorn del poliesportiu, a la seva zona jardinada, per fer un bon goig i tallar totes les tuies i ordenar tot el tema de l'entorn ajardinat, que quedi ben xulo.
Moltes gràcies, Armand.
Ja. Jo dues coses ràpides.
Tema
de medi natural, dos cosetes. Una jornada que hi va haver-hi, comentar una mica, sobre camins rurals, que va ser el dijous 26 de febrer, la va organitzar el centre el Consorci Forestal de Catalunya, juntament amb el Departament d'Agricultura, perquè aquesta mateixa xerrada que es va fer aquí el 26 de febrer es va fer també a Vic el 12 de març, s'ha fet ara fa poc, hi va haver una bona assistència de gent, gent no només de Santa Pau, sinó gent de fora, perquè venien doncs, de diferents llocs. Hi va haver doncs, una exposició per part de Josep Maria Collesmí, que és del propietari de Santa Pau, sobre els camins rurals del nostre poble, diversos exemples, diverses situacions. Després hi va haver una xerrada de dos advocats del Consorci Forestal de Catalunya, doncs exposant el tema dels camins, que bueno, no deixa de ser un tema polèmic, ja se n'ha parlat alguna vegada, que el tema dels inventaris, la propietat privada, l'ús públic, els costums històrics d'aquests camins, el que dèiem ara, per exemple, doncs, els problemes que tenim amb els gorgs, aquests camins doncs, bueno, són utilitzats per la gent que ve, hi ha una alta freqüentació, els propietaris es queixen, tenen bueno, la seva responsabilitat civil, ens van explicar totes aquestes casuístiques, i bueno, es van arribar a algunes conclusions, algunes propostes, que en un futur, més de saber doncs, si aquí al nostre poble es poden aplicar, doncs, arribar a aquests convenis, aquests acords entre propietat, ajuntament, posant-se d'acord, per poder doncs, delimitar tot el que fa referència als camins. I després també comentar un tema que ja anem seguint del Consell de Poble, de la secció del Cercle de l'Aigua, doncs, que és molt activa en el tema de les fonts, i que bueno, s'estan fent moltes activitats. És un exemple doncs, que és maco de veure, doncs, que hi ha gent que s'hi va implicant cada vegada més i properament es veu que estan previstes més actuacions i ja s'anirà informant. Ja està.
Moltes gràcies, Marc. Jo voldria afegir també que en la línia que explicava la Montse del tema dels bancs i que ha sortit en diversos plens aquí els plens i preguntes, s'ha fet tot un canvi del tema de miralls. Tenim un problema amb el mirall que es va demanar des de... Bueno, Junts per Santa Pau, que és que no ens acabem de posar d'acord amb la persona propietària de la casa on s'hauria d'ubicar el mirall a la seva façana i per això l'hora, si no ja estaria posat.
Et volia tornar a preguntar.
Sí, ho he vist que per això ho explicaré, perquè fem tantes coses que aquí al ple intentem explicar-ho tot, però a vegades ens deixem coses. L'altre dia també vam anar a fer la visita ara amb el tema dels camins, l'antic camí que va des de... amb el parc natural i els propietaris de per on passen els terrenys. Vam anar a veure l'antic camí que va de Santa Pau cap a Mieres i que passaria per el que seria des de Mas, bueno, de la Vall dels Arcs, no? fins a Can Badia, que era un antic camí de carro que s'han buscat i des del parc, bueno, des de l'associació també Amics de Finestres de Mieres i des de Santa Pau s'estava intentant treballar a veure si hi hauria la possibilitat també de recuperar aquest camí. I tornant, perdona perquè me n'he anat, amb el dels miralls, dic que, és a dir, la voluntat és de posar-lo, però no...
Que passa que fa, si m'hi deixes dir, ja fa quasi fa 3 anys que ho vam demanar.
Sí, sí.
Jo sé que és complicat, però al final hi serà l'accident, perquè aquesta setmana ha tornat a anar just. Jo ja ho he dit i ho deixo dit.
Gràcies, Anna. Bueno, nosaltres estaríem del punt número 7, que són les informacions d'alcaldia i regidories. No sé si voleu comentar alguna cosa, esperar precs i preguntes. Perdona, no t'he escoltat.
No, que no.
Va, doncs passaríem al punt número 8, secretària.
Sí, el punt número 8 és donar compte de la informació subministrada al Ministeri d'Hisenda en relació a l'execució del pressupost corresponent al quart trimestre del 2025, així com del període mitjà de pagament. Bé, presentats, diguéssim, tots els excels amb les factures i tot plegat de l'últim del quart trimestre, d'octubre a desembre de l'any 25, la captura pantalla que sempre s'adjunta aquí de l'obtenció dels indicadors del període mitjà de pagament de l'entitat local de l'Ajuntament de Santa Pau és d'un període mitjà d'un 1,60 dies d'aquest últim quart trimestre.
Jo, em permets, jo em sap greu que sempre trec el mateix tema, però jo crec que aquí hem de tocar de peus a terra, el paper i les fórmules ho aguanten tot, però en realitat això és molt pervers, aquesta fórmula que es fa servir pels dies de pagament, pel període mitjà de pagament, segons els mateixos papers vostres, vull dir que estan en el mateix, vull dir, tret el propi Ajuntament, L'import pagat al quart trimestre va ser de 575.682,25, que amb aquesta fórmula surt 1,51 dies, però que en realitat s'han pagat a 40 dies. Això és la realitat. No es paga 1,51 dies, es paga a 40 dies i s'ha de dir. El pendent de pagament del quart trimestre són 134.368,49. Si apliques la fórmula, et surt 1,98 dies, que ja es veu que això no quadra per enlloc, però resulta que realment es paga a 40 dies. O sigui que està bé perquè és una fórmula del Ministeri, tot això estem tots d'acord, però crec que s'ha de dir el període real de quan es paga una factura a aquest ajuntament. I són 39 dies, uns 40 dies de productes. Això hi ha les típiques de subministres, que et ve la factura i et ve el rebut, i són 3 dies. Hi ha la gent que té sort i li paga més aviat, hi ha la gent que té sort, que no té sort, i li paga, doncs, hi ha una factura, crec, que es va pagar, que es va fer de les aigües, que es va fer la factura el 31 de desembre i es va pagar l'altre any, que quasi bé eren 6 mesos. Llavors, esclar, depèn de tot. Llavors aquesta fórmula és perversa, però en realitat el promig són 40,34 dies. Només volia dir això. Ho seguiré dient a cada ple.
Moltes gràcies. Com que es donar compte, passaríem al punt número 9, que es donar compte del decret d'alcaldia número 2026-93, de data del 2 de març del 2026, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost del 2025. Bé, estem especialment contents l'equip de govern, perquè com bé sabeu, i abans m'agradaria explicar-ho, l'Ajuntament de Santa Pau, com molts altres municipis de Catalunya, està sota un pla econòmic financer de 2 anys, no perquè gastéssim diners que no teníem, sinó perquè vam tirar d'estalvis del romanent de tresoreria, que això t'ha de permetre poder utilitzar els diners que té un ajuntament per fer obres. En aquest cas, una gran part es van destinar a aquest nou equipament de Can Torra. Dit això, volem afegir que molts ajuntaments, és a dir, no l'han complert, Santa Pau sí. De fet, és per això que aquest any portem al ple l'aprovació dels pressupostos 2026 tan avançats, perquè volíem veure com tancàvem el pressupost de 2026 per si es complia o no es complia el PER. Nosaltres pensàvem que reflecteix una situació econòmica equilibrada d'aquest ajuntament, que s'han complert els indicadors financers que marquen l'estabilitat pressupostària, que s'ha fet una execució prudent d'aquest pressupost del 2025, no s'ha gastat més del que s'ha ingressat, tenim alguna inversió que no s'ha arribat a poder assumir aquest 2025 i que es durà a terme aquest 2026, i ho explicarem quan expliquem els pressupostos. En aquest cas, diners nosaltres els vam destinar a altres coses, com va ser tot el tema de la pedregada, que vam tenir moltes actuacions que es van haver de fer. Afegir també que la regla de la despesa s'ha complert, que això per nosaltres era molt important, i que l'endeutament a dia d'avui, la ràtio està al 10,35, molt per sota del límit legal que tenen els ajuntaments d'aquest país, que és del 75%. En aquest cas, vull dir, crec que s'ha de felicitar el consistori per haver complert aquest pla econòmic financer. Estem molt contents, confiem plenament que s'executarà amb aquesta prudència aquest 2026, i sobretot això, no és que s'hagin gastat diners que no tenia l'Ajuntament, sinó que s'han tirat dels estalvis per fer obres necessàries i per millorar la vida de la gent de Santa Pau. I ara sí, donaria la paraula.
Em sap greu de contradir-te. La llei és per tothom. Quan es fa un pressupost, la llei diu que ha de ser equilibrat. Tants ingressos, tantes despeses. Agradarà o no agradarà, però s'ha de complir. Tu m'estàs dient que no, els diners que teníem, doncs clar, venim de l'inici de vosaltres al consistori del 22 amb pràcticament 800.000 euros al compte, i hem acabat en 2 anys amb 200.000 euros al compte. I em direu, no, els diners aquests no els hem llançat. No, no els hem llançat. Però què heu fet? Cada vegada que hem entrat pressupostos aquí, heu dit que eren equilibrats i no ho han sigut mai. Sempre hi ha hagut uns dèficits vora els 300.000 euros cada any. Per què? Perquè no s'ha planificat bé. A mi si em dius que quan tu presentes un pressupost i ha de ser equilibrat, ha de ser equilibrat. I si resulta que has de fer una inversió, però s'has de planificar bé i has de gestionar bé els diners. El que no pots és dir, bueno, jo me'ls he gastat doncs, en coses d'aquí. Esclar, no ens els hem pas gastat anant de viatge, evidentment, però el que no és normal és que cada any estem discutint uns pressupostos, la llei t'obliga a ser equilibrats i cada any hi ha un desori espectacular. Se'ls heu gastat en coses que d'aquí, sí, però que no teniu previstos. Per exemple, a Can Torra hi havia una partida de 300 i pico de mil euros que s'ha hagut de pagar en romanent. Recordo que jo no he vist cap pressupost, això. Ens va sortir al final del pressupost amb el dèficit pressupostari. Us he de dir que també un altre gran dèficit pressupostari que hi va haver-hi en aquests dos anys que esteu al capdavant també va ser per despesa corrent. Llavors, és clar, si tu em dieu que us heu fet per una inversió, diré, bueno, està mal fet perquè la llei no ho permet, perquè has de ser equilibrat, però, és clar que te'ls gastis en despesa corrent tampoc és normal. I t'he de dir una cosa, aquests pressupostos, si no arriben a ser ajustats pel Consell Comarcal, no haguessin donat l'equilibri. Aquests pressupostos han donat l'equilibri perquè el Consell Comarcal ha retallat. Ha retallat amb Can Torra, que hi havia unes 30.000 euros per fer i no s'ha fet res. Ha retallat a Cala Guapa. Ha retallat el mobiliari de Can Torra, que hi havia uns 100.000 euros, se n'ha fet només una part. El mobiliari urbà, que ara estaves parlant, que s'està fent aquest any, estava pressupostat per l'any passat. L'Albert Badosa també. Jo he comptat sobre uns 100.000 euros de retallades. Després, no ens oblidem que tenim un famós crèdit a dintre de l'acord amb Aigües de Catalunya que l'heu derivat a la gent directament amb el rebut de l'aigua, que són inversions que aquí he repetit moltes vegades que us heu compromès a dins on han anat a parar aquestes inversions i la veritat encara és el que ho sapiguem i que si haguéssiu hagut de fer vosaltres de les vostres finances a com que has de fer aquest sorpasso a la gent directament no ho haguéssiu pogut fer. I entraré en els pressupostos, perquè al final és molt maco, sí, han quedat equilibrats, sí, a base de retallar, a base d'aquests 100.000 euros que s'han gastat en no sé què, i després espereu, el capítol d'impostos, seguim anant malament. Ostres, tenim un ajuntament, i això ho sabem tots, que els anem malament d'ingressos, tenim sempre cada any els mateixos ingressos. I anem fent inversions com si això el món no s'acabés. El capítol d'impostos, de lo previst a lo que s'ha fet, s'ha baixat 17.000 euros. El capítol de taxes, que és el que veig que s'ha incrementat, bueno, perquè m'imagino que es crearan taxes noves, que per cert, voldria preguntar alguna taxa d'aquestes, ara que hi ha el d'allò... on ets, aquí? Taxes... Ah, no, això és de l'altre. Bé, és igual. La transferència que hi havia, la inversió que hi havia de l'aigua, que era la més grossa, de 301.000, que hi havia dues transferències, una de 129 i una de 160. La de 160, ara és on hem pagat la meitat, us toca pagar la meitat aquest any que ve, aquesta sí que teniu un dret del 100%, però la de 129 s'ha convertit en 70. O sigui, aquests 50.000 euros s'han hagut de posar. D'alguna manera. O s'hauran de posar.
Després contestarà el secretari, perquè...
D'entrada, això, a la despesa corrent, que en el pla d'economia financer es deia que havien de baixar 15.000 euros, resulta que l'heu pujat. O sigui, la despesa corrent ha pujat 15.000 euros. No ha baixat, ha pujat. Les despeses financeres, bueno, aquestes sí que heu anat bé, perquè suposo que hi havia aquell forfet de la Caixa, que ha anat com ha anat. Jo, en resumides comptes, si tu mires el romanent de caixa, el romanent de... Ah, una altra cosa important, les provisions, esclar. Tenim, i cada any us dic el mateix, tenim aquí 91.000 euros de provisions de rebuts de dubtós cobrament, d'un total de 182.000 euros. Ho trobo horrorós. I cada any estem igual. D'aquests 182.000 euros, d'aquests 91.000 euros... N'hi han provisionats, o sigui, ja els doneu per perduts, perquè estan provisionats al 100%, 56.000 euros. Provisionats al 100% que venen de... d'any o sa. Clar, això seria molt maco si tots aquests rebuts que hi ha pendents de cobre es cobressin, que no ho sabem. El romanent de tresoreria, sí, s'ha equilibrat, però és clar, si tu sumes en el romanent de tresoreria, mires el saldo a 1 de gener, que eren 422, treus els 200.000 euros del sub-06, que aquests no es poden gastar. Bueno, es poden gastar si es fa el sub-06, lògicament. Els pendents de cobro són 199.000 i els pendents de pagament, 297.000. Es queda un romanent real de tresoreria a 1 de gener de 125.000 euros. Home, si això és un èxit, a mi que algú que m'ho expliqui, perquè si el Consell Comarcal no hagués retallat, això no seria un èxit, seria un altre dèficit pressupostari acumulable a tots els dèficits pressupostaris que hem tingut anys anteriors. No ho sé, jo quan a vegades us sento em penso que no estic en el poble que soc, perquè jo miro els números i veig que hi ha totes aquestes grans inversions i jo penso, si cada any ja fa una pila d'anys que estem ingressant el mateix, perquè estem ingressant el mateix, i resulta que sempre parlem de les subvencions, però en les subvencions, a moltes d'elles s'hi ha de posar una part, estem creant inversió que només costa que despesa, i no estem fent res per tenir inversió que suposi creixement i que suposi més ingressos. I mentre no trenquem aquesta dinàmica de mantenir els ingressos congelats i anar creant despeses, com veurem en el pressupost del 2026, l'únic remei que té aquest Ajuntament és endeutament, perquè és l'única manera que té de créixer, perquè sobre ingressos no pot créixer. Llavors què fa? Pues creix amb endeutament, i això és com una pilota grossa que es va fent grossa, que es va fent grossa, bueno, fins que arriba un dia que ja no es pot fer més. I ja dic, em sap greu de dir-ho, però és que cada any estem amb el mateix. I cada any se'n dona, i cada any tenim raó.
Ja està?
Sí.
No sé si vols contestar a l'ACA.
Sí, no, la subvenció de l'ACA, això va ser un criteri d'intervenció, també pactat amb la intervenció del Consell Comarcal, que és que ara no me'n recordo com es diu l'interventor del Consell Comarcal.
No. La d'allò?
L'Anna, no?
Ah, l'Anna, perdoneu, l'Anna, sí.
L'Anna i
tal. No, perquè... Què passa aquí? Aquesta obra està feta, vull dir, perquè és el dels telecomptadors i altres actuacions, però què passa? Quan es va presentar inicialment el projecte, van haver-hi una sèrie de modificacions, això, si de cas em podeu corregir si dic alguna cosa que d'això, Es van presentar una sèrie de modificacions. Ara vam demanar una pròrroga de la justificació perquè hem d'entrar aquest document, aquesta memòria, diguéssim, amb els canvis justificats, i es va posar a... O sigui, no hem pogut justificar la totalitat, perquè, òbviament, no hem pogut justificar 100%, i hem justificat 70.000 euros amb un criteri molt prudent. Estem per sobre dels 70.000. Estem per sobre. O sigui, es pot justificar, de fet, més quantitat. L'únic que per prudència, en el seu moment, quan s'elaborava el pressupost, vam decidir amb intervenció del Consell Comarcal de posar els 70.000 euros. Si es reconeixen més ingressos, llavors es reconeixeran en aquest any. Al ser una subvenció, un finançament afectat, es reconeixeria aquest any 2026 la resta dels ingressos d'aquesta subvenció.
Però ara per ara són 70.
Ara per ara 70.
Bueno, és el que he dit jo.
Sí, sí. Ara per ara sí. No, és el que hi ha... Ara per ara és el que hi ha al paper. Si arriba la diferència,
si arriba,
amb la modificació, que la pròrroga ens l'han concedida, de justificació,
sí,
i estem en termini.
Tampoc sabeu quan arribareu.
No, s'està mirant ara, s'ha de presentar la memòria, o sigui, s'està redactant la memòria.
Jo només dic que ara els drets són 70.
El dret reconegut ara és 70.
Doncs ja està,
però...
eren 129 i ara són 70.
Però vull dir, va ser un criteri del CERT, segur, hem consultat també amb l'entitat que concedeix la d'això, De dir, ostres, 70.000 els tenim segons, ens van confirmar que sí. És a dir, falta la resta, que no sé quan serà, la resta a sumar.
Això és el que jo vull.
Falta això.
Va, molt bé.
El paper hi ha 70.000.
Bé, nosaltres tenim maneres molt diferents de veure les coses, ja ho hem anat veient amb els diferents plens i no estem gens d'acord amb aquesta exposició, però cadascú ho veu des de la seva perspectiva. Com que has donat compte, ara passaríem al punt número 10, que donaria la paraula a l'Albert, perquè ens expliqués el que seria la ratificació, que sí que es provarà, s'ha de portar a votació, del Pla Local de Joventut de Santa Pau, que comprèn l'any 2025 fins al 2030.
Has fet una cosa? El nou?
M'he saltat el nou.
T'has saltat el nou?
No, ja ho he dit, has donat compte.
Sí, estàvem aquí.
Ara passem al 10.
Estàvem aquí. S'ha donat compte.
No, però estàvem al 25, 2025, i ara estaríem parlant del 2026. Ja no he parlat del 2026. O sigui, donant compte de la informació, i en relació... Clar, el pressupost corresponent al quart trimestre del 2025. Jo, Clar, jo si em deixeu fer la intervenció per donar...
És a dir, però tu ara has fet la intervenció del punt número 9, que tu has fet tota la teva explicació, que no. Jo he explicat que s'aprovava, és a dir, que havia complert el pla econòmic financer.
Pressupost està més avall.
I ara 14? Anem al punt número 10.
Vale, 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 perdoneu. Sí, sí. Perdoneu.
Per tant, passaríem, ara sí que passaríem al punt número 10, que venim de l'altre ple i venim una mica
despesos,
de ratificar el Pla Local de Joventut 2025-2030 i donaria la paraula al regidor d'Educació.
Doncs tenim un Pla Local de Joventut pels propers 5 anys. Aquest Pla Local de Joventut elabora la tècnica de joventut del concert comarcal, un servei que tenim encomunat amb altres pobles. És interessant perquè ens fa una radiografia del jovent del poble i quines són les oportunitats i reptes. Tenim 264 joves vol dir entre 12 i 29 anys, 102 joves són entre 12 i 17 anys, 89 entre 18 i 23 i 74 entre 24 i 29 anys. Comentar algunes coses molt ràpides, si després podem entrar en detalls. Pel que fa a l'educació, ens tenim l'escola Joan Maragall. Alguns alumnes, la principal problemàtica és els estudis universitaris, doncs haver de marxar a Barcelona o Girona. Pel que fa al treball, aquest no representa un problema significatiu, atès que l'atur a Santa Pau es tracta del 5%, doncs un atur molt baix. Això era un dels temes que vam estar comentant amb el conseller de Treball i Empresa. L'atur juvenil és pràcticament inexistent. Després, un dels temes doncs, que sí és compartit amb la resta de la Garrotxa i la resta de Catalunya és el tema de l'habitatge. Aquí sí que ens presenta uns quants reptes de futur, de benestar i qualitat de vida, doncs uns indicadors prou correctes. I els indicadors més optimistes són participació en el teixit associatiu dels joves. Tenim diferents entitats que participen de la vida pública del poble. La més important seria Cal Borratx, que és la que agrupa els joves que tenen entre 18 i legalment fins 29, tot i que alguns que en formen part són més grans, però les polítiques de joventut són aquells entre 18 i 29 anys, que es participen doncs, en diferents actes, caciquines, descampats, festa major, etc. I els joves del poble doncs, també participen en altres entitats. És un dels punts forts que assenyala aquest pla local. L'equilibri al que és la mobilitat, doncs també aquí sí que presenta un transport públic que existeix, podria millorar, tot i que molts tenen doncs, carnet de moto, cotxe. Mobilitat internacional, doncs volen viatjar fora. Tema de tolerància, valors, doncs tenim uns joves doncs, més tolerants que mai. I pel que fa a les polítiques de joventut a Santa Pau, sí que tenim la tècnica de joventut, que ens dona molt de suport, a part de la regidoria de joventut. Tenim un dinamitzador juvenil, que a més és de Santa Pau, i que ha passat doncs, per tots els estadis. I aquest mateix dinamitzador juvenil és el que està els dissabtes a la tarda al local de joves que tenim a Can Maireda. Els joves doncs, disposen d'un espai per fer-hi xerrades, trobar-s'hi, activitats d'oci, un espai totalment equipat. I no només aquest espai, també doncs, tota la zona poliesportiva, hi ha un servei de biblioteca doncs, que està pràcticament cada dia obert doncs, amb una persona encarregada doncs, de tenir-ne cura. Per tant, aquí són els punts forts dels joves. Aquestes polítiques de joventut sí que tenen un cost, i aquí els assenyala, i després també tenim altres qüestions com brigades joves, prebrigades. Tenim una cosa que hem estat pioners, Santa Pau, si no vaig equivocat, amb Tortanà, que és el PES, que és la primera feina, que l'Ajuntament, a través d'aquest programa, dona feina a joves entre 16 i 18 anys, que segurament són els joves que tenen més dificultats a l'hora de trobar una feina als mesos d'estiu, i que cada any doncs, anem impulsant. I bàsicament això, i a partir d'aquí s'assenyalen uns reptes, unes prioritats, uns objectius, i també els punts forts del poble. I aquest és l'informe que s'ha elaborat, he fet un repàs molt ràpid, i si voleu comentar qualsevol cosa, doncs aquí ja està, i bàsicament és el que apunta això. I també els joves doncs, han participat a través d'una enquesta, i doncs, també es comenta l'impacte que tenen doncs, la difusió a través de xarxes socials, butlletins, etc.
Moltes gràcies, Albert. Si hi ha alguna que us vulgui comentar.
Sí, volíem comentar en relació al Pla Local de Joventut, fer el que ha explicat l'Albert, no? Que és una guia de les polítiques de joventut que s'ha de fer al municipi, és a dir, es fa una diagnosi per veure en quin punt s'està i veure quines accions estan i quines accions es poden dur a terme. En general, les crítiques que se solen fer en els plans locals de joventut són que sovint no tenen massa originalitat i acaben sent còpies de plans de joventut passats, d'etapes passades, i moltes vegades també són més teòrics que pràctics. I jo crec que, sincerament, en aquest pla això li passa una mica. No hem trobat un model d'actuació transversal, no hem trobat un projecte de gestió d'equipaments, d'autogestió d'equipaments, no hem trobat propostes una mica agosarades. El que sí que és molt interessant és el que ha fet referència l'Albert en relació al tema de l'habitatge. Però per arribar a la conclusió que és urgent i prioritari abordar el tema de l'habitatge jove en les polítiques locals de joventut, que cal apostar per una oferta d'habitatge i suport econòmic que permeti l'emancipació juvenil en condicions de seguretat i autonomia real, que és necessari ampliar el parc d'habitatge públic i que els models de tinença alternativa, com per exemple l'habitatge cooperatiu, ha de guanyar més presència i han d'estar a l'abast dels joves, tampoc calia allò que diuen en castellà, no? Per este camino no hacía falta tanta alforja, perquè això s'agafa la memòria del POM del 2008 i diu exactament el mateix, el 2008, que ha passat uns quants anys, que hi ha manca d'habitatge, que els joves han de marxar al poble perquè no hi ha habitatge, que s'ha d'impulsar l'habitatge públic. És a dir, l'habitatge està bé. La reflexió que fa i l'estudi està molt bé, que ho recordem, que ens ho vagin recalcant, que ens ho vagin, però també posem fil a l'agulla, perquè abans, en l'explicació que s'ha fet de la tasca de la regidoria, s'ha parlat d'habitatge, de més estudis, més diagnosi, però d'estudis i diagnosi ja n'hi ha a l'Ajuntament. I no s'ha fet cap actuació concreta ni s'ha fet cap acció. L'única que s'ha fet és l'intent fallit i fracassat del Sud 06, que allà està, dormint en un calaix. Aleshores, a banda d'això, els hi volia preguntar, perquè m'ha sorprès, espero que el document que es porta a aprovació sigui aquest, que jo m'he imprès de la carpeta dels regidors, per tant, ho he revisat diverses vegades, i d'aquest m'ha sorprès perquè posa Pla Local de Joventut de Santa Pau, 2025-2030, índex, salutació de la senyora alcaldessa, diagnosi de la realitat juvenil de Sant Joan les Fonts, Garrotxa, i aquí ens parla d'un altre municipi. Te'n vas unes pàgines més endavant i ens diuen: l'equip de govern de Santa Pau les Fonts es compon d'alcaldessa i un equip de regidors. Home, ja sabem que avui dia es tira molt de cop i pega, no? Però com a mínim podríem obrir els documents. Si a la primera fulla ja ho hem vist nosaltres, suposo que el regidor també ho podia haver vist, ho podia haver detectat. Portar a aprovació un pla que és d'un altre municipi, les dades ja són de Santa Pau. Sí. Bueno, és una errada, però...
una errada topogràfica, t'agraïm que ens l'hagis dit.
Les presses no són bones conselleres. Això s'ha aprovat per un decret que després de ratificació, quan un pla local de joventut, que hauria de ser participatiu, jo en aquest pla local he trobat a faltar, parlat d'enquestes als joves, molt bé, enquestes als joves que les van penjar a través de la xarxa i podia fer-les tothom, però no he vist una entrevista amb el dinamitzador que digui què pensa del que està fent de joventut a Santa Pau, quan és un noi de Santa Pau que té una responsabilitat. On és aquest criteri, aquesta opinió que podria ser valuosa? No hi és. No he vist que s'entrevisti, per exemple, el regidor de joventut, que també es podria portar informació. No he vist com en altres plans, quasi tots els que he vist, a darrere hi ha un llistat de les persones que han participat. Aquí no hi és, perquè no ha participat ningú, pel que es veu. Jo no ho he vist, això. És una diagnosi feta d'unes dades molt genèriques, per això, quan apunta receptes, són també molt genèriques. És el que volíem expressar i, sobretot, si us plau, si hem d'aprovar aquest document i ratificar aquest decret, que es rectifiqui el document, perquè el document no, té errades i no és correcte.
Molt bé. Jo sí que discrepo totalment en que els joves del poble no hi ha autonomia. Que jo sàpiga, tenen un local i el que es fa allà són ells qui decideixen les activitats, decideixen les propostes. tenim una entitat de joves que fa els actes que es creuen propis i que són, i que fan diferents actes que és que creuen que tindran millor impacte pel jovent. Fan una nit, doncs, un cap de setmana com és el descampat. I un dia de la Festa Major de Santa Pau que organitzen directament els joves en tota llibertat. Per tant, aquí, si una cosa doncs, tenen aquestes polítiques de joventut és que donem una gran autonomia als joves, un local que és per ells, amb un dinamitzador que poden fer el que vulguin. Això que no tenim originalitat, doncs no ho comparteixo. Doncs tenen un local de joves. No tots els joves de la comarca tenen un local per ells, amb un dinamitzador. I després són completament autònoms per fer el que vulguin. Sembla d'uns marcs establerts, d'un tornen a l'activitat, però poden fer el que vulguin. I participen en diferents entitats. Tenim una de les entitats que aplega gairebé tots els joves del poble. Aquesta entitat es diu Cabo Raig. I tota la mia per fer el que vulgui. I rep les subvencions que podria rebre com qualsevol altra entitat. Dins de Cultura Entre Volcans promou una caminada el dia de Sant Jordi, participa un dia, fa un dia de la Festa Major, ho organitzen els joves. Si això no és tan autonomia, ja m'explicaràs què és el que vol dir, bàsicament, en això. I també tenim altres recursos, com pot ser doncs, la biblioteca cada tarda de 4 a 9 del vespre, doncs, el local de joves, ostres, per tant. L'altra cosa és un error tipogràfic. Quan ens en vam adonar, ja estava fet, això, ja estava, doncs, i s'ha notificat, però que no tenen autonomia els joves. Els joves, aquí, precisament, tenim un associacionisme juvenil potent que participen en diferents activitats, no només participen en els joves del poble en les seves pròpies activitats, sinó en les activitats que hi ha en el poble. Tenim un poliesportiu doncs, que fa goig de veure el futbol, doncs, que torna a haver joves de totes les categories que participen en diferents activitats. En aquest sentit, la salut de l'associacionisme juvenil doncs, és potent en el poble. Per tant, discrepo això que no tenen autonomia, i tant que en tenen.
Bé, per portar-li la contrària o replicar, aquí estem per fer debat i per exposar diferents maneres de veure les coses. Crec que en la meva exposició no m'he referit en cap moment a falta a l'associacionisme dels joves. No he fet referència a Cal Borratx, no he fet referència a cap associació. He fet referència a que les propostes que fan en cap moment plantegen un model transversal, és a dir, de col·laboració entre les diferents regidories, no es planteja quan és una cosa que jo crec que s'ha d'anar cap aquí, a treballar d'una manera més transversal, i he parlat de projectes d'autogestió. No he parlat de l'equipament ni de l'associació. Aquests joves organitzen i participen, ja ho sabem, en moltes activitats. M'assembla molt bé. Ara estan amb un dinamitzador, és a dir, no tenen autogestió de l'espai, quan jo crec que estan capacitats per poder plantejar o fer proves, una prova pilot, de com es podrien els joves autogestionar el seu espai. En un principi encara no sabem ben bé on van ubicats, havien d'anar ubicats a Can Torra, després vau dir que preferien estar allà on estaven ara i s'han quedat en allà. Molt bé, aquest espai s'hi podria treure més rendiment, el pla local de joventut no l'hem de fer nosaltres, evidentment l'ha de fer les persones que són expertes. Només he apuntat que m'han faltat propostes més novedoses, no és res més que el que ja sabem, el mateix que has explicat, que t'ho agraïm, però que ja ho sabem, i en canvi falta veure més enllà de les enquestes, de les enquestes que tampoc en diuen quin número, qui ha participat. O sigui, no podia participar més gent en aquest pla, és la meva pregunta. O sigui, no podríem haver-hi aportat diferents visions en aquí, fer un treball amb la, que no porta gaire feina, amb la tècnica de joventut, per poder aplegar més aportacions i més idees de cara al futur, no l'hem sabut veure. I si això que jo els he dit, de que obres el pla i és la diagnosi de Sant Joan les Fonts, li sembla un error tipogràfic que ja l'havia detectat i ho han comunicat, home, estaria bé que s'hagués portat el pla corregit, perquè, sincerament, hi ha una manca de rigor. Si és que una cosa és no adonar-te'n i l'altra, si dius que te n'has adonat, no haver-ho esmenat. És una manca de rigor, la veritat. I això passa per fer, com dic, les feines massa ràpid. Sempre amb presses, perquè hi ha una subvenció pendenta i es té que tenir aprovat un pla local. El temps sempre se'ns tira a sobre, sempre fem tard. I és la dinàmica de treballs que porteu. Sempre tard, sempre malament. Ho hem d'aprovar per un decret, ara ho portem aquí a ratificar, ara resulta que està equivocat, ara ho hem d'esmenar, ara com ho farem? Si ja està aprovat amb un decret. És a dir, és una manera de treballar que a nosaltres doncs, no ens agrada treballar d'una altra manera.
Ja està?
Res més, sí.
Vale, doncs passaríem a l'aprovació. Vots a favor de ratificar el Pla Local de Joventut. 6. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat per 6 vots a favor aquest punt número 10. I ara passaríem al punt número 11, que donaria, sisplau, demanaria al públic que es comportés. Passaríem al punt número 11, que donaria la paraula al secretari.
El número 11 és aprovar, si escau, la pròrroga del conveni d'encàrrec de gestió per a l'assistència tècnica en matèria de salut pública. Bueno, en data 1 de setembre de 2022 es va formalitzar el conveni d'encàrrec de gestió, aquest que he esmentat, de salut pública, amb el Consell Comarcal, derivat a Sigma, que bueno, bàsicament inclou la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües del consum públic, o pel que fa també al risc per a la salut als equipaments públics i també als llocs habitats, així com també tot el que fa referència als animals domèstics i també als animals de companyia, entre altres competències. La clàusula quarta del conveni establia que la vigència era de 4 anys des de l'endemà de la seva signatura i que en qualsevol moment abans de la finalització del servei, sempre i quan, ai, del servei del conveni, sempre i quan els signats estiguessin d'acord, doncs es podia prorrogar. En aquest cas, el que es porta al ple és aprovar la pròrroga per un termini de 4 anys més.
Moltes gràcies, Marc. Alguna cosa a comentar?
No?
Doncs passaríem a l'aprovació d'aquest punt. Vots a favor? Queda aprovat aquest punt número 11 per 9 vots a favor. I ara passaríem a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Pau al Consorci Dinàmic. Començo
jo? Sí, sí.
El Consorci Dinàmic és un consorci de caràcter local, integrat voluntàriament inicialment per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. L'àmbit d'actuació en el qual treballa Dinàmic és el desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori de la Garrotxa, la promoció de l'ocupació i les polítiques actives d'ocupació amb el propòsit d'augmentar les oportunitats del territori, de les persones i empreses que hi actuen. En aquest sentit, l'Ajuntament de Santa Pau està interessat en participar, coliderar i contribuir a l'assoliment de les finalitats del Consorci de manera conjunta i corresponsable amb els municipis del territori de la comarca. I en aquest sentit, portaríem una sèrie d'acords a aprovació que serien aprovar la sol·licitud d'incorporació de l'Ajuntament de Santa Pau com a membre de dret del Consorci en virtut d'allò que disposen els estatuts. En segon lloc, acceptar el contingut dels estatuts i l'assumpció dels drets i obligacions relatius als ens consorciats. En relació a la participació en els òrgans col·legiats de govern del Consorci segons s'estableix els articles 10 i 19 dels estatuts, l'Ajuntament de Santa Pau tindrà un representant a la Junta General, que haurà de ser l'alcalde o l'alcaldessa, i un representant al Consell de Direcció, si s'escau, tal com estableixen els estatuts. En aquest sentit, també contribuir a les despeses del funcionament del Consorci mitjançant el pagament d'una quota anual que s'aprovarà per cada exercici a la corresponent Junta General de Dinàmic i aprovar el pagament d'aquesta quota de l'any 2026, que seria d'un import de 3.351. Explicar que ara actualment el Consorci ens ha ajudat en tot el tema de la contractació, perquè nosaltres cada any hem participat, menys l'any passat, amb el programa dels joves extutelats i joves en risc d'exclusió social. Aquest any tenim un jove de risc d'exclusió social que forma part de la brigada municipal i en aquest cas, vull dir, és un dels serveis que ens ofereix i que nosaltres ara n'estem fent uns. I no sé si, Marc, si vols afegir alguna cosa,
no
ho he explicat tot, no sé si voleu fer alguna consulta, doncs portaríem aquest punt número 12, a aprovació, vots a favor, quedaria aprovat per 9 vots a favor, i ara sí que donaria la paraula a aquest punt número 13 al secretari pel que fa al nomenament del jutge de pau i al titular substitut.
Sí. Bé, en data 27 d'octubre del 2025, des de part de la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es comunica a l'Ajuntament que el període de vigència del mandat, diguéssim, del jutge-jutgessa de pau titular, així com el seu substitut-substituta, finalitzaran i que, per tant, es recorda que cal iniciar els tràmits de tornar a escollir el nomenament del jutge-jutgessa de pau titular i substitut. S'ha fet tot el procediment, es va fer una convocatòria pública, a més també, per a l'elecció del jutge o jutgessa de pau amb el seu titular i substitut, obrint termini de 20 dies hàbils. En aquest cas es van presentar al registre d'entrada a les sol·licituds que està lligat amb l'oficina, bueno, el registre civil, I, bueno, bàsicament, en el termini aquest de 20 dies es van presentar dues propostes, una per ser el jutge o jutgessa de pau titular i l'altra per ser el substitut o substituta. I en aquest cas és una competència de ple d'acord amb la llei orgànica del Poder Judicial. Per tant, es passa pel ple el nomenament del jutge o jutgessa de pau i el seu substitut o substituta.
Alguna cosa a comentar?
No.
Doncs portaríem aquest punt número 3 de l'aprovació. Vots a favor? Quedaria aprovat per 3-2-1. Va, i ara sí, passaríem al punt més important d'aquest ple, que és l'aprovació del pressupost general per a l'exercici econòmic 2025. Abans de començar la lectura una mica del que ha sigut aquest pressupost, vull dir que explicar que ha estat, és un del, vull dir, considero que s'ha treballat moltíssim. Arribem a aquestes alçades perquè, com he explicat abans, volien saber si el pla econòmic financer es complia i volien veure el tancament de l'exercici 2025 com acabava. I en aquest sentit, aquest pressupost del 2026 es tracta d'uns pressupostos basats en la posada en funcionament d'aquest nou equipament i servei del SAIAR a Can Torra. Aquests pressupostos han de servir per a poder fer front a la gestió de l'espai i acabar de fer les millores pertinents per anar adequant tot l'edifici de Can Torra. Hi ha diverses actuacions per fer una millora a la façana de l'escola i també poder destinar recursos a millorar les vies públiques del municipi. Una de les obres importants a la que farà front aquests pressupostos serà la creació d'una nau per a la brigada municipal, com he explicat en les informacions de l'alcaldia, que generarà un espai per a l'Associació de Caçadors de Santa Pau. Són uns pressupostos transversals que han d'ajudar a millorar el dia a dia del nostre municipi. L'objectiu és que aquesta entitat sigui una administració ben gestionada i solvent, regida pel seu equilibri pressupostari. Així, aquest pressupost del 2026 ascendeix a 2.169.144 euros amb 91 cèntims, a la qual cosa suposa un augment dels 67.650 euros amb 2 cèntims, pel qual fa l'exercici anterior. Això suposa un 3,32% més de pressupost. Anem a veure els capítols. Començaríem per l'estat de despeses. I ara, és que el convido, que se m'ha parat la taula, disculpa. Va, pel que fa al capítol 1, que és la despesa de personal, existeix una correlació entre els crèdits del capítol 1 de despeses de personal, inclosos els pressupostos i l'annex de personal d'aquesta entitat local, per aquest exercici econòmic, sent el seu import global de 532.000 euros en 54 euros i 37 cèntims. De conformitat a allò que s'ha fixat a la llei 31/2022 del 23 de desembre de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023 prorrogat. Aquí, permeteu-me explicar, el capítol 1 és el capítol que hi va totes les despeses de personal de l'Ajuntament. Hi ha hagut una pujada considerable i la volem explicar, perquè aquí que hi entra, perquè ens ha pujat aquest primer capítol. Primera, perquè hi ha la regularització dels sous dels treballadors públics d'un 4%. Tenim previst també una borsa de treball per baixes i acumulació de tasques. Aquest 2026, l'oficial de brigada està adscrit a les funcions de cap de brigada. La tècnica de turisme ens ha passat a jornada sencera, que no comptava. També tenim la dedicació exclusiva de l'alcaldessa. En aquest cas, en el cas de l'alcaldia, s'ha tret la dedicació que feia el regidor d'Urbanisme i això ha permès poder demanar el doble de subvenció per càrrecs electes que dona la Generalitat. També hem augmentat la jornada d'un PO de brigada, jornada sencera. Contempla també tot l'any una plaça de C1. També planteja una promoció interna de C2 a C1 i preveiem també un sobrant del capítol 1 perquè ens agrada actuar amb prudència i ho hem intentat fer cada any des de que estem al capdavant del consistori. Pel que fa al capítol 2, l'import de despesa en béns i serveis i transferències corrents del capítol 2, consignat al pressupost municipal del 2026, ascendeix a un import de 682.819 euros amb 20 cèntims. Aquí, aquest capítol també se'ns ha pujat perquè tindrem el nou equipament de Can Torra, que tindrà unes despeses que s'hauran de fer front. També hem destinat més diners a vies públiques i a jardinaments. Ens agrada cuidar els detalls i tenir el poble endreçat. I, per tant, pugem a aquest capítol 2. En total, dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents, en aquesta entitat poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a la corporació. Pel que fa al capítol 3, les despeses financeres recollits en aquest capítol es refereixen a les consignacions de pagaments d'interessos i despeses dels préstecs contractats per l'entitat. En concret, els següents: 15.000 euros, dels quals 8.000 són per comissions bancàries i altres despeses financeres, i 7.000 euros per interessos préstecs aplicats en conseqüència de les accions de, de les actuals condicions dels mercats financers. El capítol 4, les transferències corrents, comprenen els crèdits per aportacions de l'entitat sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions corrents. Es preveuen crèdits per import de 431.4,95 euros en 2026, que constituirien el 19,87% del pressupost. Pel que fa al capítol 5, el fons de contingència recull els crèdits per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixen al llarg de l'exercici, per les quals no existeix crèdit pressupostari o el previst resulta insuficient. Es preveu uns crèdits per impost de 12.000 euros en aquest 2026 que constituirien el 0,55% del pressupost. I pel que fa al capítol 6, que són les inversions, s'han consignat en l'estat de despeses del pressupost 2026 inversions reals per un import de 464.196 euros en 39 cèntims, finançades en recursos afectats procedents de subvencions o transferències de capital, amb operacions de crèdit a llarg termini, disculpeu, i amb recursos propis. Els crèdits pressupostaris per inversions reals suposen un 21,4% del total del pressupost. I en aquest cas, a l'Ajuntament de Santa Pau, proposem 9 inversions, que serien la pintar la façana de l'escola de Joan Maragall, les llums de Nadal, la construcció de la nau de la brigada, les inversions en mobiliari urbà, inversions en informàtica, millores del pavelló, Can Torre interior i exterior, adequació a instal·lacions esportives municipals i el suplement de l'urbanització sud-06. Aquí vull fer un petit parèntesis, perquè com bé sabeu, el romanent afectat del sud-06, corregeix-me el secretari si m'equivoco, s'incorporarà ara quan s'aprovi aquest pressupost. L'intenció d'aquest ajuntament és tornar a licitar l'obra. A més, arran de la...
S'incorporarà amb la modificació de crèdit la 1-2026.
Amb la primera modificació de crèdit que es fa quan ja el pressupost està aprovat, definitivament s'incorpora aquest romanent afectat que, pels que per posar un context, l'Ajuntament de Santa Pau en el seu moment va licitar les obres per fer el sud-06. Com bé sabeu, l'empresa licitadora es va tirar enrere i a partir d'aquí la voluntat d'aquest ajuntament és avançar amb aquesta urbanització per fer front precisament també tot el problema que tenim d'habitatge. Aquí tenim una molt bona notícia que, arran de la gestió també de la regidoria d'urbanisme i d'aquesta alcaldia, s'ha treballat colze a colze per aconseguir treure, com bé sabeu, un dels grans problemes que vam detectar i que hem vist amb tot el problema de la licitació, era la línia de mitja tensió que tenim al costat del carrer principal, que en principi no havia d'afectar el que seria l'execució de l'urbanització, però sí que ho va ser per part de l'empresa licitadora, i ara aquesta gestió que havia d'acabar assumint l'Ajuntament de Santa Pau de treure aquell trafo i adequar-lo en les instal·lacions que ja hi ha instal·lades, doncs això ho farà ara, en aquestes properes setmanes, l'empresa Endesa, i ells assumiran aquest cost que en un principi està valorat en uns 50.000 euros i que haguéssim hagut de fer front. Jo m'agrada explicar aquestes coses perquè això és una bona gestió que ha fet l'Ajuntament, perquè si no ho haguéssim hagut d'assumir nosaltres. A partir d'aquí sí que tancaria el part de despeses del que seria el pressupost, i volia aclarir una mica perquè ha anat sortint el sub-06 i treballar una mica amb el que seria l'explicació ara de l'estat dels ingressos. Pel que fa al capítol 1 d'ingressos, els impostos directes comprenen l'impost de béns immobles l'impost d'activitats econòmiques, l'impost de vehicles de tracció mecànica i l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Els ingressos que provenen d'aquests impostos directes ascendeixen a 581.850.000 euros. Pel que fa al capítol 2, els ingressos que provenen dels impostos indirectes i en concret de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres ascendeix a 45.000 euros, representant un 2,7% del pressupost. Pel que fa a l'ICIO, que era el capítol 2, aquí m'agradaria fer un parèntesis i afegir que l'any passat vam tancar un exercici que havíem tingut molt més ingressos a través d'aquests imposts indirectes i aquest any el que fa l'Ajuntament també és tantejar una mica i veure les diferents obres i les cases que estan en procés de renovació al municipi. Això també és un indicador de que s'estan movent aquestes vivendes a Santa Pau. Vull explicar aquí també amb un petit parèntesis que aquest consistori parla amb la gent i fa consultes i tenim constància de dues noves promocions privades en dos llocs diferents de Santa Pau que generaran 8 nous habitatges que entrarien a la borsa de lloguer estable. Això ens fa també mirar endavant cap al futur i veure que s'està treballant amb tot el tema de l'habitatge conjuntament amb l'acció que es farà d'aquesta moratòria dels junts. I ara sí, passaria, ara estic al capítol 3 del pressupost. Els ingressos previstos per a operacions corrents procedents de taxes, preus públics i altres ingressos ascendeix a 335.407,89 euros. Aquesta xifra d'ingrés es calcula tenint en compte els drets que es preveuen liquidar en l'exercici actual i les modificacions aprovades pel pla d'aquesta corporació, relatives a les quotes i increment de quotes o preus recollits a les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics. Pel que fa al capítol 4, el total d'ingressos previstos en aquest capítol 4 per transferències corrents es preveu 787.625,71 euros. Les transferències corresponents es poden comprovar cada un el document de l'esborrany d'aquests pressupostos que està adjunt a l'expedient, que és el document 2025-00-1040. Pel capítol 5, els ingressos patrimonials provenen de rendes d'immobles que ascendeix a 6.550 euros i constitueixen un 0,3% del pressupost municipal. Pel que fa al capítol 6, les alienacions d'inversions reals comprenen els ingressos per la transacció de parcel·les, no hi ha cap prevista i per tant és zero, i el capítol 7 de transferències de capital del pressupost d'ingressos s'han calculat sobre la base de les subvencions sol·licitades, les que es preveuen és que concedeixin o, si s'escau, concedides per les entitats públiques i privades, ascendint a 49.224,24 cèntims i constituirà un 2,27% del pressupost municipal, que venen del Partit Català de l'Esport i tenim una subvenció també de la retirada d'amiant. Explicar també que s'incorporaran, que ja ens les han comunicades i aquest Ajuntament ja hi està treballant, amb dos aportacions extraordinàries, una per part del Consell Comarcal que volta els 20.000 euros i una altra de la Diputació de Girona que els 50.000 euros que una volta estiguin reconegudes s'utilitzaran per procedir a vies públiques amb l'asfaltat que es va deixar de fer i teníem 30.000 euros del pressupost del 2025 i posaríem aquests 70.000 euros per fer l'asfalt en diferents parts de Santa Pau. Són uns pressupostos molt treballats, són uns pressupostos prudents i que esperem poder executar de la mateixa manera que s'han executat aquest 2025, complint també el pla econòmic financer. Jo acabaria aquí l'exposició dels pressupostos i ara donaria la paraula a l'Ignasi.
Sí, espero un moment la...
Sí, només un apunt abans de que el meu company Ignasi faci la intervenció en aquest punt. I és que dir que celebrem molt que s'hagi resolt o que estigui vies de resoldre el tema de la mitja tensió del sud 06 i que en aquest sentit doncs estem d'enhorabona, no?, si és així, però és feina que s'havia de fer en un altre moment i que no es va fer. Està bé que es faci ara i és d'agrair, però era feina que s'havia d'haver fet en el seu moment. per posar en context, perquè la Cris té l'habilitat de portar sempre el debat al seu terreny i de fer-ne dels errors virtuts, jo també vull explicar què és el sub 06 perquè la gent ho entengui i què va passar, perquè el que va passar al programa del sub 06 i el fracàs d'aquesta urbanització, d'aquesta voluntat de fer habitatge i d'aquest projecte, no va ser la línia de mitja tensió. Això era l'argument que se'ns deia. Però en realitat, com vam veure les al·legacions que va presentar l'empresa, perquè una empresa, quan abandona una obra, doncs se la pot sancionar, se li pot retenir la fiança que ha dipositat, i en aquest cas l'Ajuntament doncs li va retornar i va estar d'acord amb les al·legacions de l'empresa. Per tant, donem per certes les al·legacions de l'empresa, i el que feia l'empresa era carregar contra un projecte mal fet i una direcció d'obra que no havia estat a l'alçada. Deixem-ho així, no és aquest el debat de pressupostos, però sí que tenia ganes de també doncs, de posar les coses en context, perquè aquí anem passant d'un tema a l'altre. S'ha parlat del sub 06, s'ha parlat de que el sub 06, s'ha dit concretament, va fracassar, i és així. Ara han de tornar a posar fil a l'agulla, evidentment, perquè hi ha una partida que si no, no es pot fer servir, i perquè s'ha d'impulsar l'habitatge a Santa Pau, perquè és una necessitat, i estem tots d'acord, endavant. Però quan expliquem les coses, expliquem-les tal com són. Vull dir, la literatura pels novel·listes, però aquí expliquem les coses reals, perquè si no, la gent no les entén. I les coses van anar d'aquesta manera. I aquí un dia en vam fer un debat, que va venir un tècnic i tot, el director d'obra, donar les seves explicacions, però la realitat és aquesta. Ja està, he fet la meva intervenció. Ja he procurat ser breu.
Jo, només una cosa, al final has fet...
Ignasi, que... perdona, un moment.
Per al·legacions.
Ah.
Dius que la literatura no... Doncs, jo també seré breu. En el moment que es va licitar l'obra del sub 06, a l'empresa que va guanyar en aquell moment, l'únic que se li va proposar, de fet, tornarem a presentar el projecte tal com el vam presentar en aquell moment, perquè creiem que és viable i que es pot fer. L'única cosa que en aquell moment li van proposar a l'empresa era que ell podia començar amb l'urbanització i després, en aquell moment, nosaltres érem els que dèiem que assumiríem de treure la torre i fer les connexions pertinents, i l'empresa va dir que no, que si no teníem allò no començava, i aquí va venir tota la trifulca. Nosaltres creiem que es podia fer. Dic, tornarem a presentar el projecte tal com era, perquè creiem que és viable. L'única diferència que hi ha ara és que amb el temps ens ha servit per arribar a aquest acord amb Endesa, i en lloc d'assumir nosaltres el cost de treure la torre i el tràfol que era fora del projecte, doncs ara això ho assumirà la companyia Endesa. Però l'empresa, si es torna a presentar l'empresa i torna a guanyar, al final l'obra es pot executar.
Oi tant, és que això no sé que ningú hagi dit aquí que no sigui així.
No.
O sigui, no crec que hagi fet cap referència a la licitació.
No, jo dic...
Només he fet referència...
No dic la referència que has fet tu.
No, perquè, sisplau, no, perquè després el poble de mi... Un moment, no. El secretari s'ha de fer l'acte. Un moment, no et sobrepongueu, perquè després per fer l'acte és difícil.
Aquesta línia de mitja tensió és el que va suposar el conflicte en aquell moment amb l'empresa i nosaltres.
No és el que diuen les al·legacions de l'empresa que es van aprovar, però és igual, aquest no és el tema del plenari avui.
Bueno, no sé, jo només volia aclarir-ho, perquè jo en aquell moment vaig estar amb els tècnics en reunions i es va parlar d'això, només era per aclarir-ho.
I jo també volia aclarir, Jaume, perquè jo no vaig estar amb els tècnics, però sí que vaig estar en aquest plenari amb un tècnic que va venir aquí a donar explicacions i vam poder fer-li preguntes.
Era aquest mateix.
Per tant, aquest era el mateix, doncs, per tant, també he parlat amb el tècnic, i hem parlat tots, les al·legacions es van entrar per registre, es van portar aquí al plenari, es van debatre, vam fer un debat molt llarg, jo crec que s'ha parlat molt, però les coses s'han de dir com són. El tema no és com tu l'expliques, que seria com la versió, la cara B, és que hi ha una altra cara A, i era que l'empresa va al·legar perquè li retornessin la fiança una sèrie de mancances i d'errors tècnics, i se li van acceptar. Des del moment que l'Ajuntament, equip de govern, accepta aquestes al·legacions, és que són verídiques, perquè si no estaríeu anant contra els interessos del meu propi consistori. Ja està, no m'hi vull pas extendre més, eh? No és el tema, no és aquest el debat, ja portarem el proper ple les al·legacions de l'empresa i les llegirem una altra vegada, si cal. Però no és aquest el tema, però que les coses
però
van anar així.
Aquest tema, és a dir, nosaltres ho vam explicar en el seu moment, en el ple, de que nosaltres no estàvem d'acord amb les al·legacions, però no volíem entrar en un litigi, perquè això després es dilatava en el temps. I per recomanació de secretaria, ho vam consultar amb el Consell Comarcal, ho vam estar, no estàvem gens d'acord amb les al·legacions, però era això on entrava un litigi, que no sabíem el que se dilataria amb el temps. I el que no volíem era això, que el SUT 06 pues, estés ara uns anys perdut als jutjats. I en aquest sentit van decidir, pues, tornem la fiança, que era seda, no és que ens quedéssim uns diners que eren de l'Ajuntament, de pensar que la fiança l'havia dipositat aquesta empresa, si tornàvem els seus diners, ens oblidàvem d'aquesta empresa i podíem seguir avançant amb el camí. Que nosaltres acceptéssim això no vol dir que estéssim d'acord amb les al·legacions, però i ho vam explicar en el ple. Vull dir, això també consta en acte. En plens anteriors. Només volia aclarir això, que no vol dir, no vol dir que quan s'accepta una cosa que estéssim 100% d'acord amb les al·legacions que presentava l'empresa, és que ho volem deixar clar, això. Ignasi, quan s'accepta,
s'accepta. Sí. Aviam, jo només has acabat enraonant-lo del pressupost, tornem-hi, dient que esperes que el 2026 es compleixi com el 2025, és que el 2025 no s'ha complert. Si no us arriben a retallar despeses al Consell Comarcal, la interventora no us arribaria això fora, això fora, això fora, no haguéssiu complert. Si no hi hagués hagut aquests 100.000 euros d'aigües a Catalunya que ens els heu carregat a tota la gent i heu passat la pilota i totes aquestes despeses que s'han fet amb aquests 100.000 euros, que no sé ni quines són, que espero que algun dia ho sapiguem, perquè tampoc és un misteri, tampoc haguéssiu complert. O sigui, el 2025 no el vau complir. I el 2026, ja us vaticino que tornarem a ser aquí, em tornareu a dir que som molt treballats, em tornareu a dir que som molt equilibrats, i tornarà a haver-hi retallades. I és que és impossible que no hi hagi retallades en aquest pressupost. Jo, és que tots els pressupostos vostres, no n'hi ha cap que hagi quadrat, ni un. Equilibri, zero, a tots, incluït el 2025, però com que us tenen vigilats, doncs, això no ho feu, això tampoc i això tampoc. 2026. Vosaltres dieu, o sigui, vosaltres proposeu, perquè les xifres que ha dit la Cris no són diners que ja tinguem, són diners que esperem tenir. Això és un pressupost, no tindrem, no, esperem tenir. Ens hem passat 3 anys o 4 amb els ingressos encallats. I ara aquí m'esteu proposant una puja d'ingressos que no sé d'on surten. Sí, surten de les taxes, evidentment. I això acabarà amb puja d'impostos, però bueno, això està més clar que l'aigua. Unes taxes, que jo ara preguntaria aquí al secretari, perquè n'hi ha alguna que inclús m'ha assemptat, 9.000 euros de taxa del servei, això qui ho paga? D'Aigues de Catalunya, 9.000 euros?
Un segon, que he de mirar.
Això ho paga d'Aigues de Catalunya, ho pagarà la gent? Qui ho pagarà?
Com es diu aquesta taxa? És que perdona, és que no sé
taxa
què.
Taxa reguladora del servei d'aigua, 9.000 euros. Que aquí és on t'apreteu amb els ingressos, que és que no sortirà això. Sancions al casc antic. Preveieu cobrar 6.000 euros de multes per la gent que entra a la plaça. Home, està maco per proposar això, però esclar, com un ingrés, jo em sembla una mica agosarat. Hi ha les multes, hi ha el domini públic, també ha augmentat taxes al domini públic, això de la càrrega, que ara cobrareu, preveieu cobrar uns 5.000 euros d'això de les càrregues aquestes dels cotxes elèctrics, però tot i així, aquests ingressos que dieu que tindreu, és que no pot ser, perquè tenim els que tenim i fa tots els anys hem, amb els ingressos hem estat estancats. Si anem a les despeses, no us ho perdeu, la despesa de personal, que deia la Cris, ha pujat un 33%. I em dieu, home, és que aquest any, el 25, vam tancar que ens en sobraven, sí, perquè faltava computar el sou enter de l'alcaldessa, si no també ens haguessin faltat. 33,65. Estaria bé, perquè el sou d'un ajuntament en personal està entre un 30 i un 40%, això és el que diu el baremo normal, els ajuntaments petits potser una mica més, els ajuntaments grossos una mica menys, diríem que estan aquí, sempre i quan que aquest ajuntament gestionés els impostos, gestionés l'aigua, ho gestionés tot, però tenim moltes coses delegades, que també estem pagant. jo no ho entenc. L'alcaldessa ha dit, no, això de l'ICF no és un préstec. Conxo, i tant, que és un préstec. És un préstec amb disposicions. Préstec amb disposicions. No li traguem el nom. És un préstec com una casa de pagès. Oh, és que potser no el disposaré tot. Bueno, molt bé, no el disposaràs tot, però t'estàs demanant 250.000 euros. Això és un préstec amb disposicions. L'endeutament. L'endeutament, un 32,30% el 2026. És brutal, això ho trec del paper vostre, eh? No m'ho invento. Eh? Si comptéssim aquests 100.000 euros fantasmes que hi ha amb això d'Aigües de Catalunya, estaríem al 38,24%. Entès que estàvem al 10 o 11%. Hombre, que em digueu que aquests pressupostos són equilibrats i va tan bé, tenim 250.000 euros de la nau, 113.000 d'un préstec que no sé d'on surt. N'hem demanat 43.000 per pagar els mobles d'aquí, perquè si no, no els haguéssim pogut pagar. I després tenim els 136.000 euros del que devem de la caixa de pensions. Tenim 543.000 euros. Vam començar l'exercici quan va entrar aquest ajuntament amb 800.000 euros de caixa i acabem de vendre 543.000. T'he de dir una cosa, també. Ara es vol alliberar aquests 200.000 euros de... Es vol alliberar... No, això m'ho has d'explicar tu, perquè jo no ho sé. Es volen alliberar aquests 200.000 euros del sub 06. Aquests 200.000 euros del sub 06 venen d'un préstec de la caixa de pensions de 200.000 euros, que se n'ha fet allò que en diuen, que en diem en català, la puta i la Ramoneta, i mentrestant anem fent. Aviam, si es vol alliberar això com a romanent, que és el que jo he entès, no? No és com a romanent?
No, és a dir, cada any s'incorporen.
Cada any, des de l'any 21...
S'incorporaran els 200.000.
S'incorporarà la quantitat que està prevista, que són 196.000 actualment.
Això, uns 200.000.
Però, Ignasi, això passa cada...
No, ja ho sé, jo pregunto, no.
Això cada any, cada any. No, però no s'hi veren, perquè precisament aquest préstec és finalista i, per tant, té una inversió lligada, que és aquesta.
Jo he entès que això...
No,
aquests segueixen com cada any.
S'incorpora com cada any. O sigui,
tenim aquests 200.000
euros... I són els 196.000 aquests. I la diferència són els 30.000 de préstec.
No, va.
Amb qui?
Amb Aigües de Catalunya.
Oh, i tant, que el tenim. Home, no m'ho digueu, això, sisplau. Vam tenir una reunió aquí a l'Ajuntament que amb el senyor David García d'Aigües de Catalunya hi havia l'Anna Planes, i eres tu, i el secretari, i no sé qui hi havia més. Algú de vosaltres, sí que no us recordo. No us recordo. Jo vaig preguntar al senyor David García, escolti, aquesta inversió que posa la companyia de 100.000 euros... que va doncs, per canonades, per totes aquestes coses que no entren dintre el conveni de les Aigües de Catalunya, qui ho paga, això? I el senyor David García va dir que ho pagava la gent.
Això no és veritat, Ignasi. Això és una mentida. Ell va dir que això, és a dir, ho incorporava Aigües... És a dir, això ho incorpora Aigües de Catalunya.
Home.
Que
vam anar al Consell Comarcal amb aquest senyor i la interventora del Consell...
Això és mentida.
La interventora del Consell Comarcal va dir que aquest...
No, és mentida.
No, és mentida, home, no és mentida. Va dir, el senyor David García va dir que la puja de l'aigua, un 10% era la incorporació d'aquests 100.000 euros. Ho va dir qui, per l'amor de Déu? Ho vam sentir tots.
Ho tenim escrit,
a més. Vam anar amb aquest senyor en el Consell Comarcal, que hi havia l'interventora del Consell Comarcal, i la senyora del Consell Comarcal, que jo li vaig preguntar allò dels 100.000 euros...
La Marta Socarrats.
No és que, bueno,
sí,
la Marta,
sí, la Marta. La Marta. Vull dir per aclarir,
em va dir, hi ha ajuntaments que especifiquen aquest tipus d'inversió que fa la companyia en el rebut de l'aigua, perquè la gent sàpiga, com un cànon o el que sigui, sàpiga el que està pagant d'inversió. Això ho va dir la Marta Socarrats, i això va incorporat al rebut de l'aigua. Home, no diguem mentides, per l'amor de Déu, no diguem mentides. Ho tenim escrit, a més, i va haver l'acte aquí. No diguem mentides.
Bé, ja pots avançar.
No, però és que és així, ho tenim escrit. I la Marta Socarrats, era testimoni, em va dir, diu això, hi ha algun ajuntament que el que fa és posar el rebut de l'aigua, posa una mena de cànon d'inversió, el que sigui...
Te l'has vist tu, això, el rebut? Surt el rebut, això?
No, perquè aquí no s'ha posat.
És que perquè no és veritat. Ja està, avancem.
No es poden dir mentides, en sèrio, eh? A mi això em molesta molt.
A mi també.
Que es molesta... No, hi ha un acte feta, mira, hi ha un acte feta sí. d'aquella reunió. I el senyor David García va dir el que va dir. Ho va dir o no ho va dir?
Ja t'hi diria que sí. Però
doncs ja
no t'hi agafis més, que ja ho buscarem. En sèrio? I els hi portarem el proper pla. Ja està.
Home, va dir que suposava... Perquè a més ho vaig calcular. Va dir, això és un 10% de la puja de l'aigua? Com també vas dir que l'aigua no es havia pujat? Si es va pujar l'aigua, és clar que es va pujar l'aigua. A base de dir... Perquè diguis moltes vegades una mentida, no acaba convertint-se en veritat. Això són números. Agafa el conveni, i llegeix-te'l. I mira, el que ja ha repercutit en aquesta inversió de 100.000 euros, en el cost i en tot plegat. I veuràs que hi ha això. Ara, no, això no. Això no. És igual. Ja està.
Ja està
el pressupost? Ja està el pressupost, sí. Bueno, espera't un moment. No està. No està, espera't, està. És que m'has fet enfadar, no està. Al final, esclar, si l'endeutament creix, l'increment d'endeutament del 2026 serà d'un 184,46%. Tot endeutament. Nosaltres ja ho hem dit moltes vegades. Aquest ajuntament o creix en ingressos o creix en endeutament, perquè és l'única manera. Estem fent inversions que no són inversions de creixement. Estem fent inversions que només ens costaran despesa. No generen creixement aquestes inversions. Què hem de fer al Saiar? Sí, totalment d'acord. No hi és totalment d'acord, que és una cosa molt social i molt... Però també hauríem d'aprendre a fer inversions que ens suposés a mig plaç un increment dels impostos i un increment dels ingressos corrents. I no ho estem fent. I ens estrellarem. Com ho farem? Pues anar pujant el deute, i aquí ens quedarem. Ja és la idea. Seguim les mateixes... Seguim la mateixa estratègia que s'ha seguit aquests 3 anys i que ens ha portat a tenir uns dèficits pressupostaris estruendosos. Ara sí que acaba.
Moltes gràcies. Bé, estem totalment en desacord amb les aportacions que s'han fet per part de Junts per Sant Pau, però portaríem doncs aquest pressupost a votació. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovat per 6 vots a favor. I ara sí, passaríem al punt número 15. Sí, I li donaria la paraula al secretari.
El punt número 15 és aprovar, si escau, l'increment retributiu del 2,50% per l'any 2025 i l'increment de l'1,50% per l'any 2026 del personal de l'Ajuntament. En aquest cas, el passat 2 de desembre es va aprovar per un Real Decret Llei el 14/2025 aquests dos increments. Òbviament, bueno, ja van reconèixer que anava una mica tard aprovant aquests increments. El del 2,50%, de fet, el teníem pressupostat l'any 2025. Què ha fet això? Que, bueno, que hàgim hagut de primer elaborar el pressupost preveient aquest 4%, que abans ha comentat l'alcaldessa, de suma, perquè a més es compleixen tots els indicadors, tant del PIB com de tot plegat, que fa que es puguin aprovar aquests increments, i res, per això es passen avui al ple i es passen els dos alhora, perquè bàsicament és una acumulació d'expedients, perquè és el mateix sentit, l'únic un és d'un any retroactiu i l'altre és de l'any 2026. I ja estaria.
Alguna cosa a comentar?
No.
Doncs portaríem el punt número 15 aprovació, vots a favor. Quedaria aprovat per 9 vots a favor. No tenim assumptes urgents, secretari. Doncs passaríem a precs i preguntes.
Sí, jo tinc una diverses preguntes, feia. Una que tenia ja la contestat en Jaume, perquè volíem preguntar pel tema de la coberta del fibrociment del dipòsit de Ca la Guapa, però o de Can Jofre, però ja l'ha contestada, ens ho ha explicat, i per tant doncs faig la següent. La pregunta és que ens agradaria saber qui gestiona actualment les xarxes de l'Ajuntament de Santa Pau, les xarxes de comunicació.
Bueno, que deu de fer les preguntes.
Ah, bueno. I l'altra és sobre la revista Cruscat. També volíem saber qui exactament va decidir no publicar l'escrit signat per l'Ignasi Grevolosa, que a petició de l'Albert doncs, es va enviar dins de la data que ens havia donat, complint els requisits que ens havia donat, i que no va ser publicat en la revista. Si va ser cosa del Consell de Redacció o si van ser unes persones determinades que van prendre aquesta decisió.
Algú més?
No, de moment aquestes dues preguntes.
A les xarxes de l'Ajuntament les portem des de regidoria i alcaldia i els tècnics de l'Ajuntament també les porten. Les portem a diverses mans. I ara, si
nosaltres vols... demanaríem doncs, que es fes una guia de si no es vol encarregar la gestió externa d'aquestes xarxes pel cost que tingui,
que es defineixi una guia d'usos i d'estil que asseguri la neutralitat, perquè ens hem adonat que aquestes xarxes no les pot portar l'equip de govern perquè no són neutrals quan ofereixen les informacions. No tracten a totes les entitats de Santa Pau per igual, no tracten els veïns de Santa Pau per igual, a uns se'ls fan homenatges, a altres no se'ls fan homenatges, a uns se'ls hi despedeix. És a dir, hi ha gent que ens ho comenta i ens adonem que no són tractats, l'oposició no, des de l'ego no existeix. Llavors, aquesta falta de neutralitat d'alguna manera s'ha de poder corregir perquè garanteixi el que realment siguin democràtiques, perquè si no són uns instruments que s'estan amb diners públics, estan al servei de qui governa, i això no és així, perquè s'ha de diferenciar la xarxa del partit polític o l'equip que governa de la xarxa que és la institució. La xarxa institucional ha d'oferir una comunicació que sigui neutral i ha de tenir alguns mecanismes, doncs, que es pugui fer seguiment i es puguin fer comprovacions d'aquesta neutralitat. I actualment, que nosaltres sapiguem com a mínim reglaments en aquest sentit o una guia d'usos o condicions, no hi són, ni hi ha mecanismes perquè hi puguin accedir l'oposició o hi puguin accedir altres grups polítics, i no ens sembla que això sigui el que toca, no? Està clar que hi ha d'haver-hi aquesta diferència entre perfil personal i canal institucional, o perfil polític i canal institucional. S'ha de tenir en compte qui decideix el que és notícia i el que no, quines obres es publiciten, quan es publiciten. És a dir, si no, ens estem apropant d'aquí un any a una campanya electoral, i això s'hauria de tenir mínimament regulat.
D'acord, val? Passaríem al punt de buscar.
Sí, aquest any la revista Cruscat, doncs, s'ha creat un consell de redacció. Això és una cosa, no és una cosa espontània, és una cosa volguda, és una de les qüestions que hi havia pendents, i no només és amb la revista Cruscat, el mateix ha passat amb la Festa Major, que la portava l'Ajuntament, i es va crear, doncs, una comissió, i també, doncs, tot i que n'és de l'Ajuntament, també s'han creat altres comissions, com pot ser la comissió de la cavalgada de Reis. De manera que es va impulsar una comissió, en formen part 7 persones, i algunes d'aquestes persones ja havien set del consell de redacció fa uns quants anys abans, de manera que doncs, gent amb experiència. La revista Cruscat, doncs, neix de l'escola Joan Maragall, i vol reflexar una mica la vida associativa. I doncs, es va enviar un article, cert, i doncs, el consell de redacció, doncs, amb les normes que té, doncs es va decidir no publicar pel Consell de Redacció. I així es va comunicar, les normes sempre es va comunicar a totes les persones que hi participen. Tu vols participar, doncs t'enviem les normes. I l'escrit que es va enviar, doncs, vulnerava aquestes normes. I d'aquí, bàsicament, la no publicació.
Però suposo que de cada votació d'aquestes es deu guardar un acte que la puguem consultar per saber com va anar aquesta votació i quins vots van decidir que no es publicava aquest article. Suposo que deu haver-hi un acte d'això.
No hi ha acte, no es va fer acte.
O sigui, jo poso, jo trec, jo decideixo.
No, es va fer una reunió amb el consell de redacció.
Sí, sí. Mira, jo us llegiré el que diu la llei. Diu, el ple de l'Ajuntament ha de garantir, article 172 de la llei del règim de bases locals, que el ple de l'Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals, les publicacions i els butlletins editats per l'Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació. Aquesta revista, qui l'edita? Perquè ho posa aquí.
Ja ho saps, no, qui l'edita?
Jo pregunto, és una pregunta.
Bueno, però m'ha dit que ho posa aquí, explica'm.
Bueno, però el regidor deu saber, no, qui l'edita?
Sí, però estem dient que ens ho llegesques, no?
L'Ajuntament. Bueno. Doncs llavors, sí, i un consell de redacció que hi ha l'alcaldessa i el regidor. O sigui, dels 5, 2 són de l'equip de govern. Home, molt democràtic no és. Hi hauria d'haver-hi algú de l'oposició, o una persona, I si no es vol que es firmin grups polítics, ja s'ha d'obrir la participació de tothom. Ara jo els hi faré una... Ja sé. Ho han perdut també, igual que l'Ignasi. No, els hi volia llegir una cosa. Aquí. Mira. Els hi volia llegir. Un escrit que es diu L'habitatge Santa Pau, missió impossible, i que diu: l'eix principal d'aquest número de la revista Cruscat és el castell de Santa Pau. Òbviament, tots estem d'acord en la importància que pot suposar pel nostre municipi la recuperació d'aquest valuós patrimoni històric, així com les noves oportunitats socials i econòmiques que es poden obrir a nivell local. Però aquest no és un valor que haguem descobert d'ençà de la compra del castell. Molts de nosaltres ja ho teníem clar des de molt abans. Per això ens sorprèn la pretensió de convertir l'abandonament i l'incompliment de la llei de patrimoni en una història d'èxit col·lectiu. En poques paraules, fem tard. Durant anys s'ha permès una degradació del patrimoni injustificable, i això vol dir que tenim per davant un repte de grans dimensions per un poble com Santa Pau, especialment per un ajuntament que es troba en una situació econòmica delicada, que ha hagut d'aprovar un pla econòmic financer pel desequilibri comptable i que prou feina té per anar fent. Dit això, cal tenir en compte que els somnis i projectes al voltant del castell no seran immediats i que és important saber gestionar el mentrestant. Per això nosaltres volem dedicar aquest espai a parlar d'inquietuds que la gent ens fa arribar. Així que hem decidit parlar d'una necessitat bàsica com l'habitatge, i més concretament de l'habitatge a Santa Pau. Tots sabem que l'habitatge s'ha convertit en la principal preocupació de la ciutadania catalana. Segons les dades del CEO, en només un any aquest indicador ha passat del 7% al 31%, i una de cada tres persones el situa com el problema més greu que afronta Catalunya. Certament, tot i que sovint l'anàlisi es fa des d'una òptica urbana, on els preus són el principal obstacle per accedir-hi, a l'entorn rural i al nostre municipi en concret, el principal problema és la manca d'aquest habitatge. I és que l'habitatge és un dret, però des de fa temps s'ha convertit en un problema del que no s'escapa cap població. Vagi per davant que no parlem d'especulació urbanística ni de creixements desmesurats. Res més lluny del nostre pensament. A nosaltres ens agrada viure en un Santa Pau equilibrat i tranquil, però també ens agradaria poder garantir un futur, així com un poble viu i dinàmic. Perquè què passa quan els nostres fills es fan grans i volen continuar vivint al seu poble de tota la vida? Què passa quan hi ha una separació o un divorci i hem de buscar un altre habitatge a Santa Pau per no veure'ns obligats a marxar del nostre entorn? Doncs bàsicament que no trobem cases ni per llogar ni per comprar, però en canvi al nostre municipi hi trobem nombroses cases buides, cases que es deixen caure perquè és més barat que restaurar-les o perquè la llei i les normatives, més pensades per àmbits urbans, no ho posen fàcil. Les causes d'aquesta situació són diverses i heterogènies. L'any 2018, l'Ajuntament de Santa Pau va impulsar un pla d'habitatge amb l'objectiu d'establir estratègies i actuacions per tal de fer efectiu l'accés dels ciutadans a un habitatge digne. Fins i tot va elaborar un estudi del parc d'habitatge del nucli antic, que inclou l'estat de conservació a nivell exterior de l'edifici, per tal d'aplicar mesures per la seva incorporació al parc d'habitatges de lloguer. Precisament aquest estudi sorgeix de la detecció des del consistori d'una creixent demanda d'habitatge de lloguer al poble, junt amb l'existència d'habitatges buits que podrien donar resposta a la problemàtica. Però curiosament l'estudi es va enfocar al concepte de masoveria urbana, que costa d'entrar la majoria de propietaris i no s'ha impulsat cap acció decidida per fer front a les problemàtiques des d'altra perspectiva. Així doncs, es van detectar en aquell moment 18 habitatges buits concentrats al municipi, al nucli antic, plaça Major, Vilavella, de perfil unifamiliar, d'estat de conservació regular i deficiències a cobertes i balcons. El motiu de la desocupació és majoritàriament la falta de manteniment, ja que els propietaris no han fet actuacions, donat que en alguns casos provenen d'herències familiars i en cap cas es tracten de primeres o segones residències. Aquest estudi acaba proposant un model de masoveria urbana i, malgrat que el model aporta certs avantatges, també presenta dificultats a nivell tècnic i econòmic. I altre cop fem tard, perquè tot i que la memòria del POM, que és un document del 2008, ja parla d'estancament i envelliment de la població com a factor destacat i remarca que la major part de la gent que marxa del municipi són joves, vinculat a aquest fet amb la manca d'habitatge, i en conseqüència es preveu impulsar l'habitatge assequible i l'habitatge dotacional indispensable per fer que el jovent romangui al poble, en realitat poca cosa s'ha fet. Han passat 17 anys i hem quedat encallats en aquest punt. El POUM ja preveu uns creixements compactes per minimitzar l'ocupació del sòl, però l'única acció que s'ha intentat tirar endavant és la urbanització del sud 06, que ha acabat en fracàs per la pròpia inoperància administrativa. De fet, aquesta controvertida urbanització del sud 06 estava destinada a promoure habitatge accessible, però ha quedat aturada per l'abandonament de l'empresa adjudicatària. No entrarem en les raons, però apuntem que si no fos per la nostra insistència, els plans sobre aquesta paralització seguirien igual. Com a mínim, el nostre interès va comportar la resolució definitiva del contracte i a posar de manifest la manca de rigor del projecte, la falta d'iniciativa per part del govern i la mala gestió en què es va dur a terme. A Santa Pau, un creixement urbanístic sostenible és indispensable per tenir una massa crítica suficient, per ser un centre de serveis i dotar-se d'una estructura urbana potent, per mantenir una escola viva, per mantenir un centre per la gent gran, així com per mantenir el comerç local que tant estimem. Moltes actuacions del POM estan previstes per completar el teixit urbà. Hem de parlar-ne, revisar-lo, posar fil a l'agulla. Aquest 2026, l'habitatge ha de ser el centre de l'agenda municipal perquè bàsicament no podem esperar més. I aquí s'acaba. I aquest escrit el vam enviar el dia que ens van dir, abans de Nadal. I celebrem que cap al mes de febrer del 2026, doncs vosaltres hàgiu començat a demanar alguna subvenció de 5.990 euros per fer un estudi integral de l'allotjament turístic i de l'habitatge buit al municipi per segona vegada i que s'hagin començat a prendre algunes iniciatives, com ara el que heu parlat, de que heu solucionat els problemes del sud 06 i voleu tornar a licitar, però aquest escrit vau considerar que no era d'interès per als veïns de Santa Pau. I a mi em sembla que és escandalós, perquè és un escrit que parla de necessitats que la gent detecta i ens manifesta, que parla de problemes que li preocupen a la gent, molt més que altres coses que heu estat aquí abans, en el punt número 7, explicant llarga i estesament, i no hi ha dret que per la manca de regulació, per l'incompliment sistemàtic de la llei, un grup que es presenta sota el paraigua d'un partit de valors republicans i d'esquerres ens veti la publicació d'un escrit en una revista finançada amb diners públics. Nosaltres seguirem fent les accions que pertoqui per aconseguir que es compleixi a Santa Pau la llei i que puguem participar en els mitjans de comunicació locals.
Si no hi ha res més, donem el ple per finalitzat. Secretari, pot deixar de gravar. Moltes gràcies.